Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És divendres 31 de març, últim dia del mes, inici de la Setmana Santa per alguns, amb risc molt alt d'incendi. La falta de pluja està fent que creixi la preocupació pels boscos, però també per la gestió de l'aigua. Són dues cares d'una mateixa moneda, però que tenen el denominador comú de la manca de precipitacions. De fet, l'única esperança és que aquesta primavera sigui plujosa. I ara mateix les perspectives no són del tot negatives. Segons els meteoròlegs, sembla que l'abril tindrà les precipitacions típiques d'aquest mes i, per tant, encreuem els dits perquè sigui així i es remulli una mica tot el territori. En cas contrari, fa molta por el que pugui passar els mesos vinents. Ja hem vist incendis al mes de març i, com dèiem, el risc d'aquest cap de setmana és molt alt i la primavera just acaba de començar. Una situació crítica, a més, que coincideix amb l'inici de les vacances escolars de Setmana Santa. I això què vol dir? Doncs molta gent desplaçada pel territori i, per tant, amb més possibilitats també que generin situacions de perill pel que fa als incendis, però també amb un augment del consum d'aigua en molts municipis. Això, per cert, s'haurà de veure també com s'afronta de cara a l'estiu, quan l'arribada de turistes serà encara molt més massiva. Serà interessant veure com s'ho fan alguns municipis que poden arribar a multiplicar per 3, per 4 o fins i tot per 10 la seva població habitual per no sobrepassar els límits d'aigua establerts. I tot això arriba quan fa tan sols uns minuts que hem sabut que no hi ha hagut acord en la cimera contra la sequera. Ara, de fet, de seguida en parlarem. Cal tenir clar que tot això no és un problema passatger que s'arregla amb una cimera d'un dia o amb mesures temporals. El canvi climàtic és una realitat, el problema de l'aigua també ho és, i ens hem d'anar mentalitzant que hi haurà d'haver mesures que vagin més enllà de posar pedaços. Passen 2:30 de 8:45, abans de sopar heu de saber que... Com dèiem, la cimera contra la sequera acaba sense acord. Tot i que el govern i els grups parlamentaris han arribat a consensuar algunes mesures, no hi ha hagut manera que arribessin a un pacte sobre les sancions que s'haurien d'aplicar als ajuntaments. Precisament aquest règim de multes era un dels principals punts de la reunió. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha criticat fa tan sols uns minuts la falta d'empatia dels grups, a qui acusa de fer electoralisme davant la proximitat de les eleccions municipals.
Jo no sé si aquest escenari s'hagués produït si no estiguéssim a la cantonada d'unes eleccions municipals, si em permeten. Però em sembla que el missatge que donem a la ciutadania no és, en cap cas, el que hauria de donar la classe política d'aquest país. El govern es corresponsabilitza, com no pot ser d'altra manera, de seguir treballant.
Tot i que el decret inicial no preveia cap moratòria, el govern estava disposat a ajornar unes setmanes les sancions per tal d'informar prèviament els ajuntaments. Fonts de Palau acusen, però, directament el PSC d'haver torpedinat l'acord. Asseguren que amb la resta de grups havien aconseguit un pacte per ajornar les multes fins l'1 de juliol. Anem fins al Palau de la Generalitat per saber l'última hora, Cesc Giró.
Sí, els socialistes eren els més contundents a l'hora de reclamar un any de moratòria de les sancions. El govern estava disposat a ajornar-les fins a l'estiu. Insisteix que un estiu sense l'amenaça de les sancions podria fer entrar el país en emergència 2 mesos abans del previst. La consellera Jordà ha lamentat aquesta posició dels socialistes.
La data que estava escrita en el document d'acord era l'1 de juliol. Un grup parlamentari concret no hi ha estat d'acord. Durant la reunió s'hi han posat tots els peròs, eh? És a dir, avisant, requerint, acompanyant, eh? I torno, vocació absolutament dissuasòria i cap més, doncs no ha pogut ser possible.
La representant del PSC, Sílvia Paneca, ha defensat que no es pot posar la soga al coll dels ajuntaments.
És un error no buscar la col·laboració institucional entre institucions i apuntar a consumidors concrets. I parlo de tots, ni d'apuntar al sector agrícola, ni d'apuntar al sector turístic, ni d'apuntar a cap sector, però tampoc als ajuntaments. És moment de col·laborar i no d'assenyalar.
En marxa ara les compareixences de la resta de Junts, ho està fent Albert Batet de Junts per Catalunya, que intentaran ara tots els grups esmenar el decret inicial aprovat al Parlament, tramitant-lo com a projecte de llei durant els pròxims mesos.
Cesc, tot i no haver-hi acord en aquesta cimera, el govern, però, sí que es compromet, no?, a impulsar alguns dels acords als que s'havien arribat amb els grups parlamentaris.
Sí, ho faran pel seu compte, impulsant com a mesures més enllà d'aquest decret. Amb aquests acords que impulsarà el govern es permetrà omplir piscines municipals a l'estiu per raons de salut pública. També el govern compra la proposta de Junts per Catalunya de permetre una contractació d'urgència, com ha passat durant la pandèmia, per actuacions relacionades, en aquest cas, amb la sequera. També s'habilitarà una partida extraordinària als pressupostos de la Generalitat per fer front a totes aquestes qüestions, i també s'introdueix la possibilitat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, d'obrir una línia d'ajudes per arreglar fuites a les xarxes.
Gràcies, Cesc. Bona nit.
Bona nit, fins ara.
Però precisament una de les conseqüències de la sequera és la manca d'aigua que afecta Catalunya des de fa molts mesos. L'altra és el risc d'incendis, que s'ha disparat a tot el país. Els agents rurals han decretat per demà l'alerta a pràcticament totes les comarques i fins i tot qualifiquen de risc extrem la situació a Montserrat. La sequera, la calor i també la previsió de vent preocupen els bombers, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demana precaució durant tota la Setmana Santa.
Mai s'havia activat des del 13 el pla Alfa 3 en algun indret fora del període estival des del 2013, des del novembre de 2013. Per tant, la situació la coneixem, el missatge de precaució que llancem uns dies en els que comença molta gent vacances, que evidentment tenim ganes de sortir i de passejar, però ho hem de fer amb molta, 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 molta cura.
Per començar, com dèiem, aquesta mitjanit ja es tancaran els accessos a l'espai natural de Montserrat. Benet Iñigo.
Aquests primers mesos de l'any els bombers han hagut de pagar pràcticament el doble d'incendis forestals que en el mateix període de l'any passat, més de 700, i el perill va a més. Mossos i agents rurals ja han preparat el dispositiu per evitar que ningú entri demà a Montserrat per pistes i carreteres secundàries. Joan Ignasi Elena explica que en aquesta zona s'han activat mesures que normalment només es fan a l'estiu.
Implicarà quatre municipis, a Marganell, al Bruc, a Collbató i també al municipi de Monistrol. Per tant, això implicarà que, no en el monestir, però sí en el parc natural, hi haurà restriccions d'accés. Per un problema de vent, per un problema de calor acumulada, i també doncs, per la prevenció de que si es produís algun incendi, doncs l'evacuació de les persones.
A la resta de Catalunya la situació no és gaire millor. Preocupa especialment la Catalunya central, però també tenen el nivell 2 el Camp de Tarragona, comarques de Ponent, Costa de Barcelona i Terres de l'Ebre. Demà s'hi afegeix l'Alt Empordà. Només en queden al marge algunes comarques pirinenques i la demarcació de Girona.
I per acabar-ho d'adobar, els boscos no només estan secs, sinó també mal cuidats. Acció Climàtica ho qualifica d'emergència forestal. Anys d'abandonament han generat boscos massa frondosos que consumeixen molta més aigua que abans. Així ho defineix la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges.
Portem 40 anys que hem anat abandonant el bosc, que l'hem deixat de cuidar, que l'hem deixat de treballar, i això ha fet que cada vegada tinguem més arbres i més sotabosc al bosc. Això què implica? Doncs que en aquesta zona, ara mateix, encara que sembli que no passi res, hi ha una guerra per l'aigua. Tots aquests arbres estan competint uns amb els altres, amb el sotabosc, amb les petites plantes, per la poca aigua que hi ha.
El programa de seguiment dels boscos ha comprovat que un de cada tres arbres perd fulles massa ràpid per culpa de la calor. A més, l'emergència climàtica afavoreix també l'aparició de plagues i de malalties que afecten el bosc. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Avui ha fet vent a moltes comarques. Això també ha fet disparar, com ara sentíem, aquest risc d'incendi. Ha de continuar bufant amb tanta intensitat el vent?
Doncs mira, ja ha afluixat, per sort, perquè avui hem tingut cops de vent de 40, 50, 60 km per hora en molts sectors de la Catalunya central, de les comarques de Ponent, del sud de Catalunya. De fet, ahir hi ha molts llocs que hi havia risc alt d'incendi, que avui era molt alt a causa d'aquest vent, sobretot en aquests sectors on ha bufat amb més intensitat. Ha anat a la baixa, de matinada es tornarà a intensificar cap a les comarques de Tarragona i demà amb el pas de les hores, de nou, primer cap a les comarques de Tarragona, però també a partir del migdia, atenció, més o menys a les mateixes zones d'avui. Per tant, el que dèiem, sud del país, però també comarques de Ponent, Catalunya central, molts sectors del sud de les comarques de Barcelona, doncs també el vent tornarà a bufar amb bastanta intensitat. I diumenge la situació ja serà més tranquil·la a gran part de Catalunya, però serà un dia de mestral intens a les comarques de Tarragona, i diumenge s'hi afegeix la tramuntana. Atenció a la tramuntana, perquè avui el Benet ens deia que cap a les comarques de Girona la situació estava més no tan preocupant, però igualment el risc és moderat, i cap a l'Alt Empordà, doncs diumenge el risc d'incendis pot disparar a causa d'aquest vent del nord, d'aquesta tramuntana que s'intensificarà.
Clar, quan parlem però de risc d'incendi, no només hem de tenir en compte el vent en si, sinó que a més el problema aquests dies és que és sec i que està arribant reescalfat. Sí. No sé si ha baixat molt la humitat, també.
Ha arribat a baixar bastant. De fet, hi ha poblacions, com ahir, per exemple, comentàvem l'incendi que hi va haver al Montmell, al Baix Penedès, que deien, mira, per sort, la temperatura no era gaire alta, 16 i 17 graus a la tarda, la humitat entorn del 70%. Aquests vents que hem tingut avui apuntats arriben després de travessar tota la península i arriben aquí, doncs, secs i reescalfats. Són els que han fet també aquests vents que avui les temperatures s'hagin disparat per sobre dels 25 graus en molts sectors, on aquests últims dies tot just arribàvem als 20, com a molt. Hi ha aquella regla de les 3:30, temperatures per sobre dels 30 graus, humitat per sota del 30% i vent per sobre dels 30 km per hora, doncs són les pitjors condicions. Els 30 graus, malgrat que avui els hem assolit al Dover, al Baix Ebre, no s'estan assolint aquests dies, però sí que tenim humitats per sota o entorn del 30%, i el vent ja em dic que ho ha fet a 50-60 km per hora, una situació que repetirà demà, malgrat que això sí, baixen les temperatures del cap de setmana.
A banda de les temperatures, no sé si hi ha o no previsió de pluja també per aquest cap de
doncs
setmana.
Doncs sí, és la bona notícia d'aquest 1 d'abril, d'aquest canvi de mes, esperem que això siguin bons auguris, que és que demà, sobretot, al matí pot haver-hi algun ruixat cap al Baix Empordà, però serà de cara a la tarda vespre que les precipitacions aniran a més a la meitat nord de Catalunya, i després es podran estendre més comarques. Després acabarem de perfilar aquest pronòstic, però sí que demà a aquesta hora ja estarem remullant força comarques. Una bona notícia.
Gràcies, Abel. Doncs després, com deies, repassem la resta de previsió meteorològica. Fins ara.
Fins ara.
Amb qui també parlarem d'aquesta situació de sequera i risc d'incendi més tard és amb Imma Soler, que és subdirectora operativa de Protecció Civil. I precisament parlant d'incendis forestals, on es viu una situació de gravetat extrema, és Astúries. Ara mateix hi cremen un centenar de focs, un centenar, i tot apunta que han sigut provocats. El president asturià, Adrián Barbón, de fet, parla de terroristes del foc i ha demanat ajuda als ciutadans per identificar els responsables i detenir-los. Joan Torres.
Des de la Xina, el president espanyol Pedro Sánchez ja ha advertit als piròmans que hauran de respondre davant de la justícia.
Todo el apoyo por parte del gobierno de España a todos aquellos y aquellas que están luchando contra estos terribles incendios, y también una garantía, y es la de que sí se confirma la intencionalidad de estos incendios, desde luego no van a quedar impunes.
Ben dificulta l'extinció dels incendis que han obligat a desallotjar més de 400 persones.
I on respiren més tranquils és el País Valencià, on els bombers finalment han aconseguit controlar l'incendi que crema des de fa 8 dies a Castelló. Això permetrà a 1.300 persones desallotjades tornar a casa seva. Es continuarà, però, remullant la zona durant tot el cap de setmana. En total s'han cremat unes 4.700 hectàrees. 2 minuts per arribar a 3:15. La situació de sequera i d'alt risc d'incendi coincideixen amb l'inici de les vacances de Setmana Santa per moltes persones. De fet, avui és un dels dies de més moviment a l'aeroport del Prat. Hi ha programats 920 vols.
Fins dilluns de Pasqua, l'aeroport de Barcelona preveu operar més de 10.700 vols. El dia de més activitat serà Divendres Sant i el segon dilluns de Pasqua. A Renfe també és un dia de molta activitat. La companyia ha augmentat l'oferta de places als seus trens TGV, Ablo, Alvia, Euromed i Intercity. City en gairebé 46.000.
I parlant de trens, coincidint amb aquesta operació sortida, aquesta tarda s'ha suspès la circulació de les línies d'alta velocitat durant 2 hores. L'aturada ha sigut per una incidència a l'estació de Chamartín, a Madrid. Segons Adif, s'ha perdut l'atenció a la catenària i els trens no han pogut entrar ni sortir de l'estació, una situació que ha provocat un caos considerable. De les previsions per aquests propers dies de vacances sobre ocupació, tant hotelera com també la restauració, en parlarem més tard al 9C amb Marta Domènech, directora general de Turisme. I per cert, a tots els que hàgiu d'agafar el cotxe aquesta Setmana Santa, sapigueu que el túnel de Gran Via de la plaça Espanya de Barcelona estarà tallat al trànsit des d'aquesta nit fins que s'acabin aquests dies de festa. S'hi fan les obres per connectar les línies de ferrocarrils del Vallès i la de Llobregat-Anoia.
Com a via alternativa, recomana fer servir les rondes. A més, també hi haurà restriccions de trànsit a la Gran Via a partir de la plaça Cerdà, ja que només serà possible travessar la plaça per la calçada lateral. Des de la plaça Cerdà, la policia assegura que la millor opció és desviar-se cap a la Ronda del Mig o anar a buscar el passeig de la Zona Franca per accedir a la Ronda Litoral.
I mentrestant, unes obres que ara mateix perillen són les de la B40, que van pactar el govern i el PSC a canvi del suport dels socialistes als pressupostos. Doncs bé, l'Estat i la Generalitat continuen mantenint posicions allunyades sobre el traçat i el finançament de la via. Això, tot i que avui s'acaba el termini que les dues parts es van donar per arribar a un pacte. En clau política, Laura Borràs es nega a plegar, tot i la sentència condemnatòria que hi va dictar el TSJ. La presidenta suspesa del Parlament assegura que no té cap intenció de marxar. Més aviat el contrari. Avui ha estat al món a RAC1 i ha estat així de contundent.
Dimitirà com a president del Parlament?
No. La meva resposta és així de ràpida i així de contundent.
De fet, el que vol és que la restitueixin en el càrrec. Diu que així s'acabaria l'interinatge que tant critiquen tots els partits. Sílvia Solanes.
Les peticions perquè plegui segueixen i avui el PP s'ha sumat a Ciutadans i ha demanat a la Junta Electoral Central que li retiri l'acta de diputada. Però Borràs manté que és innocent i que la van apartar de manera irregular. Per això respon als partits així.
El que s'hauria de fer, si volen acabar amb aquesta interinitat que ells van provocar, és restituir-me immediatament en les meves funcions. El reglament del Parlament parla de només apartar els diputats amb sentència ferma, que tampoc hi som, i per tant és una interinitat que han provocat i que poden deixar de tenir.
És més, assegura que està indignada amb l'independentisme que juga el joc de l'Estat espanyol per apartar rivals polítics i lamenta que això perjudica el moviment mentre el govern espanyol s'ho mira, diu, menjant crispetes.
Pedro Sánchez ha parlat avui també sobre Laura Borràs, però encara no s'ha volgut mullar sobre l'indult parcial que demana el mateix tribunal que l'ha condemnada. El president del govern espanyol sí que ha deixat clar com veu el cas.
Estamos hablando de un caso flagrante de prevaricación y de mal uso de los recursos públicos, ¿no? No es una sentencia firme, entiendo que tendrá que elevarse al Tribunal Supremo, luego se tienen que pronunciar distintas instancias del Estado de Derecho y luego ya tendría que ser objeto de discusión en el Consejo de Ministros.
I més enllà de l'àmbit estrictament polític, Laura Borràs ha carregat contra aquest indult que els mateixos jutges, com dèiem, del TSJ plantegen per tal de rebaixar-li la pena. Creu que amb aquest plantejament demostren que volen influir en la política i, per tant, que se la persegueix per les seves idees.
Si algú encara no ho veia prou clar que ho era, una causa de naturalesa política, fixi's en la sentència, en què els mateixos jutges passen la pilota al govern de l'Estat perquè la indulti. Si a vostè no li sembla que aquesta ja barreja del poder judicial que s'entra cap al poder executiu, aquí no hi ha un component de naturalesa política, ja no sé quan ho veurem.
Per això Borràs diu que està convençuda que la justícia europea acabarà demostrant que no va cometre cap delicte. Benet Iñigo.
Borràs diu que batallarà fins al final amb recursos al Suprem, al Constitucional i, si cal, a Estrasburg, que en declaracions al Món ha insistit que la sentència és injusta, nega qualsevol delicte i denuncia vulneracions de dret. No ha volgut, però, comentar el contingut dels correus electrònics, que són la base de la sentència, perquè allà hi indica a l'informàtic com arreglar la contractació. Insisteix que es van obtenir de manera irregular.
Vostè està donant per bons uns correus... que si hagués sentit els 10 agents de la policia més els 4 agents de la Guàrdia Civil, sabria que quan van arribar a l'entrada d'ordre i registre no van fer el que la jutgessa indicava.
També ha recordat que el president del TSJ i autor de la seva sentència s'ha hagut d'apartar d'altres judicis a independentistes per falta d'imparcialitat.
12 minuts per arribar a les 9 i Elias Campo, l'informàtic que va destapar el Catalan Gate, assegura que Citizen Lab ha posat en evidència una crisi democràtica a l'Estat. Avui ha comparegut a la comissió que investiga el cas Pegasus al Parlament.
Campo és membre de Citizen Lab i és qui va redactar l'informe d'espionatge a l'independentisme. Avui ha estat així de contundent.
Nosaltres el que fem és documentar que hi ha hagut una crisi de democràcia. No ens posem a analitzar la situació legal, política del país, però el que podem certificar és que el que ha passat i certifiquem que és una crisi democràtica l'abús d'aquest tipus de software en societat civil.
I ha lamentat els intents per desacreditar els investigadors, així com les traves per tenir accés a la informació.
I a Madrid, nou enfrontament entre els ministres del PSOE i Podem, ara per l'últim sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, acusa el director del CIS de manipular les dades per perjudicar el seu partit després que el baròmetre de març Podem baixés més de 2 punts en intenció de vot. El ministre Bolaños ha desmentit la seva companya de gabinet des de Madrid, Roger Perciba.
El baròmetre del mes de març va ser un cop per Podem, passava del 12,7% d'intenció de vot al 10% i es veia superat per Vox. Les enquestes es van fer els dies de la polèmica reforma de la llei del només sí és sí. Després d'estudiar les microdades, Podem denuncia ara manipulació del CIS per perjudicar-los. La secretària d'Organització, Lilith Bestringe, ha posat en dubte la seva transparència. Des dels socialistes s'ha encarregat de negar-ho el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Creemos que lo que no se puede hacer es una utilización partidista de un centro público de esta manera y que lo que se le presupone es transparencia y solvencia.
La transparencia del CIS y los criterios técnicos y objetivos en la elaboración de las encuestas está fuera de toda duda.
L'explicació que dona Podem és que el CIS va preguntar per primer cop per la intenció de vot de la plataforma Sumar, que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz, restant-lo de Podem.
Qui ja hi ha sucat pa és Alberto Núñez Feijóo, que creu que la polèmica és la gota que fa vessar el got. El líder del PP considera que el baròmetre del CIS és una prova que Pedro Sánchez i Yolanda Díaz volen acabar amb Podem.
Esto viene como consecuencia de que efectivamente hay un acuerdo entre el presidente del gobierno y la vicepresidenta segunda del gobierno, que la nombró Podemos, para enterrar políticamente a Podemos.
Precisament Podem i Yolanda Díaz també viuen aquests dies moments de tensió per l'acte que la vicepresidenta i ministra de Treball farà diumenge per presentar oficialment la seva candidatura a les properes eleccions espanyoles. Hi aniran una quinzena de partits i associacions que li donen suport, però qui no serà, tret que hi hagi algun acord d'última hora, serà la direcció de Podem, Roger.
Sí, diumenge a migdia Yolanda Díaz anunciarà que vol ser presidenta del govern espanyol amb la plataforma Sumar, però de moment tot el protagonisme és pel desacord que enfronta Díaz i Podem. El motiu de la discòrdia és la integració del partit a la plataforma que impulsa la vicepresidenta. Podem exigeix el compromís de que es faran primàries obertes de cara a confeccionar les llistes electorals. Yolanda Díaz ho veu bé, però no ha volgut un acord bilateral amb Podem perquè diu que les primàries també afecten a una quinzena de partits, entre els quals hi ha Esquerra Unida, Més País o Compromís, que també hi volen dir la seva.
9 minuts per les 9, els advocats de Donald Trump asseguren que l'expresident dels Estats Units es presentarà dimarts que ve al Tribunal Penal de Manhattan. El jutge l'investiga per haver subornat, presumptament, una actriu porno. Ara s'està negociant com hi assistirà. Trump continua dient que és innocent i que tot plegat és una persecució política. L'exvicepresident Mike Pence li ha donat suport i qualifica la situació d'inacceptable.
Crec que la imputació sense precedents d'un expresident dels Estats Units per un cas de finançament de campanya electoral és indignant. Per milions de nord-americans no és més que una persecució política.
El que de moment ja se sap és que un cop se li hagin comunicat els càrrecs que se li imputen, Trump sortirà del tribunal en llibertat sense fiança. Aquest cas de suborn és només un dels diversos processos als quals s'enfronta actualment l'expresident nord-americà. I a Roma, demà el papa Francesc rebrà l'alta i podrà sortir de l'hospital on està ingressat des de dimecres per una bronquitis. De fet, el pontífex també podrà ser a la missa de diumenge de Rams a la plaça Sant Pere.
Ho ha anunciat el portaveu de la Santa Seu, Mateo Bruni, que ha confirmat que l'estat de salut de Francesc va millorant. De fet, avui el papa ha batejat un nadó que estava ingressat a la planta d'oncologia pediàtrica del mateix hospital. També ha visitat la resta d'infants a les seves habitacions.
Els presos catalans condemnats per un delicte contra la llibertat sexual són els que reincideixen menys, concretament només en un 5% dels casos. Això és 4 vegades menys que la taxa mitjana de reincidència, que és del 21%. Els que ho fan més són els condemnats per robatoris sense violència, és el que diu un estudi del Departament de Justícia, que ha seguit durant 5 anys a 3.800 presos des que van sortir de la garjola el 2015. En 12 anys, la taxa de reincidència s'ha reduït gairebé a la meitat, Maria Costa.
Segons la conselleria, l'estudi trenca amb el mite que els agressors sexuals, per exemple, no són reinseribles a la societat, precisament perquè la seva taxa de reincidència és del 5%. En canvi, 4 de cada 10 presos condemnats per robatoris tornen a delinquir quan acaben de complir la pena. La taxa és molt diferent pels presos que no tenen permisos penitenciaris i que, per tant, estan a la presó, que els que tenen tercer grau o estan en règim de semillibertat. En aquest cas, la taxa baixa fins al 10%, ho explica la consellera Gemma Ubasart.
Menys presó també vol dir menys delicte. Els estudis científics ens mostren que l'empresonament provoca problemes de salut física i mental. Com més llarg i estricte és l'empresonament, més complicat esdevé l'objectiu de la reinserció amb un impacte negatiu a la taxa de reincidència.
Per cert, l'estudi posa xifres també a la reincidència de les persones migrades. La taxa de persones nascudes a l'estranger és del 22%, mentre que la dels presos que tenen nacionalitat espanyola és pràcticament calcada, del 20%.
Doncs, precisament avui hem sabut que els Mossos han detingut 10 lladres multireincidents que en menys d'un any acumulen més de 100 antecedents per furts i per robatoris amb força. Dos d'ells estaven al top 20 dels lladres més actius d'Europa, segons l'Europol. Atracaven sobretot a turistes i es movien bàsicament en patinet. L'Euríbor, l'indicador principal per calcular les hipoteques, torna a pujar i tanca al mes al 3,6%. Això vol dir que les hipoteques variables, que toquin revisar ara, es tornaran a encarir, Montse Martí.
I la pujada tornarà a ser important. Una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys, referenciada a un Euríbor més al 0,99%, s'encarirà de mitjana uns 300 euros. És a dir, que l'hipotecat passarà de pagar uns 460 euros al mes a pagar-ne uns 770. Al cap de l'any són més de 3.600 euros més. Tot i aquest repunt, és el més baix de l'Euríbor des del març de l'any passat, que encara estava en terreny negatiu, a l'abril. L'Euríbor ja es va situar en terreny positiu i no ha parat de pujar i encarir les hipoteques variables. Per això, cada cop més, les hipoteques noves que es fan són a tipus fix. El 2022, 7 de cada 10 hipoteques que es van signar van ser a tipus fix, un escenari molt diferent del de fa 3 anys. Les hipoteques a tipus fix només representaven el 40% del total.
I a tot això, a Catalunya hi ha més de 350.000 persones en risc de pobresa o d'exclusió social, tot i tenir feina, ho diu un informe de Comissions Obreres que analitza les últimes dades disponibles de l'IDESCAT sobre la pobresa en el mercat de treball. I enmig de la crisi per la inflació, Amancio Ortega s'ha comprat un edifici de 120 apartaments de luxe a Dublín, a Irlanda.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
El fundador d'Inditex continua ampliant així la seva cartera d'inversions immobiliàries.
Després de comprar un gratacel a Seattle, als Estats Units, per 305 milions i negociar la compra de l'antiga seu de la BBC a Londres per gairebé 90, ara Amancio Ortega aposta per Dublín, una ciutat que s'està convertint en una de les grans seus de les grans tecnològiques de tot el món, el Silicon Valley d'Europa, podríem dir, i els preus del lloguer, precisament, s'estan disparant des de fa temps per aquest motiu. El nou edifici d'Amancio Ortega està situat a la nova zona de moda de la capital d'Irlanda, l'àrea del Gran Canal, on hi ha Google, Facebook, LinkedIn, la Twitter i Airbnb, entre d'altres.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
4 minuts per arribar a les 9. Un estudi de l'Hospital de Sant Joan de Déu troba la manera d'atacar una de les malalties més rares que hi ha al món. Es tracta d'un tipus de dèficit metabòlic que provoca problemes d'autisme, de parla o epilèpsia. Doncs bé, els investigadors han descobert, per una banda, com diagnosticar-la precoçment, i de l'altra, que amb una dieta amb molta proteïna es pot evitar l'aparició dels símptomes.
Segons l'estudi de Sant Joan de Déu, la malaltia es pot detectar de seguida amb la prova al taló que es fa a tots els nadons acabats de néixer. I si de ben petits se'ls dona suplements d'aminoàcids i segueixen una dieta hiperproteica, els símptomes es poden evitar. Ho ha explicat a RAC1 la coordinadora de l'estudi, Àngels García Cazorla.
Quan tenen doncs més de 3, 4, 5 anys, hi ha millores, però el canvi és molt més espectacular si es comencen en nens petits. Doncs el desenvolupament va molt més ràpid i poden adquirir doncs, uns nivells pràcticament dintre de la normalitat en diferents àrees, en el llenguatge, en la funció motriu, de comunicació, etcètera, etcètera.
Segons diu, si aquesta malaltia s'afegís a la prova del taló, es diagnosticarien més casos dels que es coneixen.
I d'altra banda, Educació reconeix que les escoles i instituts no estan preparats per afrontar les onades de calor que provoca el canvi climàtic. Per això assegura que el curs que ve començarà a instal·lar aparells d'aire condicionat en alguns centres, tot plegat per evitar les calorades que es van viure el setembre passat a algunes aules que, de fet, el departament ja té identificades. Segons el conseller Josep González Cambray, primer començaran pels instituts perquè depenen directament del departament. En cultura, avui ha arrencat la 41a edició del Còmic Barcelona, la gran fira del sector, que ha tornat amb força després de la pandèmia farcida de noms internacionals. De moment, aquesta tarda, les àrees més concorregudes han estat les de Nintendo, Mario Bros i Pokémon. Fins diumenge, l'esdeveniment espera congregar més de 100.000 persones. Ferran Morera.
Un dels punts forts ha estat la signatura dels artistes. Centenars de persones han fet cua a les diferents parades per aconseguir la firma del seu autor preferit. Norma Editorial i ACSEC han estat les principals protagonistes.
A Enrique Fernández, perquè ell és il·lustrador també, jo sóc il·lustrador i m'encanta el que fa.
Pues estoy esperando a Álvaro Martínez Bueno. Bueno, he leído bastante él, sobre todo lo de Nesca Son de Lake. Y no, de momento no tengo ninguna firma suya, espero que sea la primera.
I durant tot el cap de setmana, els assistents podran seguir la retransmissió en directe de podcast i diumenge un altre plat fort de l'edició, la projecció del capítol 1000 del detectiu Conan en català.
Albert Serra farà una pel·lícula sobre Antoni Tàpies per commemorar el centenari del naixement de l'artista. És un dels elements més destacats de la programació de l'any Tàpies, que s'ha presentat avui. Començarà el 13 de desembre i vol demostrar la vigència de la seva obra.
Porta per lema Tàpies viu, viu Tàpies, i vol posar en valor el llegat de l'escultor arreu del món. Amb aquest objectiu s'afegiran al projecte veus que fins ara no s'havien relacionat amb ell, com el cineasta Albert Serra. La pel·lícula se li ha encarregat servirà per tancar l'any Tàpies, i n'ha parlat la comissària Núria Oms.
Albert Serra farà una pel·lícula que prendrà com a fil conductor la mística i el materialisme a partir o a l'entorn de l'univers d'Antoni Tàpies, i entenem i preveiem que l'estrena d'aquesta pel·lícula tindrà lloc coincidint amb la cloenda de l'any Tàpies, per tant, el 14 de desembre del 2024.
L'any Tàpies arrencarà el 13 de desembre amb una intervenció lumínica a la façana de l'edifici modernista del carrer Aragó de Barcelona. S'hi podrà veure un raig làser projectat sobre una tela teixida.
I ara que parlàvem de cinema, el Festival de Cannes finalment ha confirmat que Martin Scorsese presentarà la seva última pel·lícula a la propera edició. Es dirà Killers of the Flower Moon. Scorsese no visitava Cannes des del 1986, quan hi va estrenar Quina nit, amb què va guanyar el premi a millor director. La nova pel·lícula és una producció d'Apple TV que compta amb el repartiment amb Leonardo DiCaprio i amb Robert De Niro. Es projectarà el 20 de maig i formarà part de la secció oficial de Cannes. I acabem en música, perquè des d'aquesta hora, a les 9 del vespre, els Buhos estrenen el seu nou disc en directe al Festival Estrenes de Girona.
Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Porta per nom La nit està que crema inclou 10 temes, entre els quals aquest que sona, que es diu El món de veritat. A l'àlbum hi ha col·laboracions amb Cesc Freixas, Sara Roy i Laxen Bustó, entre d'altres. El concert d'estrena del disc inaugura les trenes des de l'Auditori de Girona. I d'altra banda, l'Elèctrica d'Arma recupera temes inèdits a cançons arraconades.
La lluna de la nit i
que s'ha publicat avui, que és una selecció de gravacions originals que van des dels anys 70 fins l'actualitat. També inclou algunes gravacions originals d'Esteve Fortuny que mai van veure la llum. Tot plegat forma part de la celebració dels 50 anys de la banda, un aniversari que celebrarà amb el públic el 22 d'abril al Palau Sant Jordi. I qui també està d'estrena és Vico, que ha publicat Me muero por ti. És el primer tema que la catalana ha tret a la llum després de passar pel Benidorm Fest i de l'èxit de Noche Entera. I finalment, per a l'orella, aquesta nova versió del 666 de Paul McCartney i Michael Jackson. És una producció del noruec DJ Kaigo. Quan passen gairebé 3 minuts de les 9, moment pels esports amb el Joan Camí. Joan, bona nit.
Bona nit.
El Barça que admès avui contactes perquè Leo Messi torni al club per boca del vicepresident Rafa Juste.
Sí, és la primera vegada que el Barça admet contactes amb Leo Messi perquè torni al club, tal com va avançar RAC1 ara fa uns dies.
¿Te gustaría que volviera? ¿Te gustaría verle en un last dance en el Barça? ¿Hay, bueno, hay contactos, por cierto?
Y te tengo que decir que a todo te diría que sí. A todo lo que me has preguntado, te diría que sí.
El tècnic Xavi Hernández també ha dit que ajudarà en el que calgui per fer-ho possible en la roda de premsa prèvia al partit de Lliga demà al camp de l'Ells. Ronald Araujo ja recuperat, és la principal novetat a la convocatòria. Pel que fa a l'extraesportiu, el club ha anunciat que la setmana que ve tancarà les negociacions pel finançament de l'Espai Barça.
Demà a les dues serà el torn del Girona i l'Espanyol, que es veuran les cares a Montilivi.
El Girona i Ángel Herrera, Aleix García, Calen, Joel Roca i Ibrahim Akebe són baixa de cara al partit de demà. La principal novetat serà Jan Couto, que torna després a superar la seva lesió. Pel que fa a l'Espanyol, han viatjat 22 futbolistes a Girona. Destaca el retorn de Keidi Vare i Pierre Gabriel, després de superar les seves respectives lesions, tal com va avançar RAC1 aquesta setmana. Brian Olivan, lesionat, i Cabrera, sancionat, no estaran disponibles. Es preveu una gran entrada a Montilivi amb la presència d'uns 500 aficionats blanquiblaus.
I avui juguen les semifinals de la Champions femenina de waterpolo.
El Sabadell s'ha classificat per la gran final després de guanyar per 12-13 a l'Horizonte i des de les 8 està jugant el Mataró contra el Dunaibaros hongarès.
Doncs anem cap allà, Albert Ferran, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs mira, la notícia ara mateix és que hi haurà final catalana demà, final catalana de la Champions femenina, perquè el Mataró acaba de derrotar el Dunaibaros per 12-9 en un partit que les del Maresme han dominat des del primer quart i en cap moment no han vist perillar la classificació. Com dèieu abans, el Sabadell havia derrotat l'Horizonte Catània per la mínima, 12-13 en una semifinal molt més igualada. Per tant, demà, final catalana de la Champions, aquí a Can Llong, Sabadell-Mataró a 6:15 en directe al Superesports. Per primera vegada a la història en competició femenina, hi haurà una final de la Copa d'Europa entre equips del mateix país.
Doncs n'estarem pendents. Gràcies, Albert, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
En bàsquet avui debuten els dos equips catalans que disputen la Copa de la Reina. L'Uni Girona ha perdut contra el Guernica per 65-79 i des de 8:45 juga el Barça-Sant Feliuem contra el Perfumeries Avenides. Ara mateix, el segon quart, guanya el Perfumeries Avenides 35-13.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral de nou. Abel, bona nit.
Bona nit.
Canvi de mes i també canvi de temps,
sí,
o no?
Sí, sí, coincideix i el que dèiem abans, a veure si això són bons auguris, perquè déu-n'hi-do aquest mes de març l'hem passat sense pena ni glòria quan a precipitacions amb aquestes altes temperatures d'aquests últims dies. Per cert, ahir deia, hem fregat els 30.
Estàs amb els 30, home, al final ho has aconseguit.
Ho hem aconseguit abans d'acabar el març. Preferiria que no, perquè és una mica prematur això. Però bé, ahir dèiem 29,9 a Vinebre. Ben dir, segur que algun lloc s'ha arribat als 30. Sí, sí. Avui sí que oficialment hi ha dades del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya. El Dover, el Baix Ebre, també Terres de l'Ebre, 30 clavats de màxima. Però, per exemple, 29,3 també al Baix Ebre, l'Ametlla de Mar, o 29,2 a l'Aldea, al Montsià, 28,6 a Cunit, al Baix Penedès, 28,2 a Torredembarra, al Tarragonès. Sobretot temperatures que han passat els 25 graus al centre i sud de Catalunya a causa d'aquest vent aponentat. No tot arreu han pujat tant, de fet hi ha hagut llocs on han baixat respecte a ahir, sí. I la baixada demà sí que es consolida. Demà en la majoria dels casos entre els 15 i els 20 graus, tant demà com diumenge.
Per
demà,
tant es notarà,
Sí, es notarà, no és cada cop vingui fred, tot i que el Pirineu aquests dies també hem dit que ha tingut temperatures clarament per sobre dels 20 graus a les valls pirinenques, doncs a les valls de Pirineu cada setmana en molts casos es rondarà els 10 graus, de 10 a 15 o per sota dels 10 perquè hi haurà algunes precipitacions, ara ho explicarem. Demà això sí, encara cap a la Costa Daurada, a causa d'aquest vent que es reforça, com dèiem abans, a la tarda, especialment al sud del país, hi ha moltes comarques, doncs a la Costa Daurada en què es pot arribar als 20-22, però ja no 20 llargs com hem tingut aquests últims dies. Per tant, atenció, un dia que començarà amb vent al sud del país i que a la tarda reforçarà a partir del migdia al centre de Catalunya, Catalunya central, sud de les comarques de Barcelona, comarques de Ponent, cap al Prepirineu, i la bona notícia és que arriben precipitacions. Al matí ja hi pot haver alguns xàfecs cap al Baix Empordà, tant zones de la Costa Brava com una mica més terra endins, i després al llarg de la tarda aniran apareixent ruixats en un primer moment al Pirineu, altres sectors del nord de les comarques de Girona, més enllà d'aquest àmbit de muntanya. I de cara al vespre, aquestes precipitacions aniran afectant cada cop més sectors de les comarques de Girona, que és on plourà més. Al final del dia podem recollir de 10 a 20 litres per metre quadrat a les comarques de Girona, que no està malament. I també entre el vespre i últimes hores del dia, aquestes precipitacions arribaran a molts sectors de les comarques de Barcelona. Sembla que Barcelona ciutat poca del marge, però sí cap al Maresme, Vallès Oriental, Berguedà, Osona, i també cap a les comarques de Tarragona, Pla Lleida, algunes pluges al final del dia. Poca cosa, però almenys regarem una mica de boscos, que bona falta que ens fa, i conreus. Diumenge, la tramuntana s'intensifica cap a l'Empordà, mestral a les comarques de Tarragona, i atenció a les nits de cap de setmana, que seran doncs, més fredes que no pas aquests últims dies, i diumenge la nevada pot ser important cap a la Vall d'Aran, també nevarà cap al nord de Pallars Sobirà, extrem nord de l'Alta Ribagorça, extrem nord de la Cerdanya i el Ripollès, a partir d'uns 1.000 metres, i a la Vall d'Aran a partir d'uns 1.400 es pot acumular un pam de neu, que no està malament per acabar a rematar la temporada d'esquí, i demà la cota de neu al final del dia, 800.000 metres. Que vull
per
dir
rematar
que
la temporada d'esquí, i sí, també home, per acumular una mica també, de neu, que ens anirà molt bé pels embassaments.
Però vull dir que també les estacions d'esquí estaran patint, doncs mira, almenys tenen aquest respir, que això ja ho té la primavera, aquests alts i baixos de temperatura, i sí, s'acumularà una mica de neu, que tard o d'hora acabarà els embassaments, tot i que sobretot s'anirà aquesta neu fosa cap a França, Garona enllà, però bé, alguna cosa
aigua,
pescarem.
Aigua,
cosa,
en tot cas.
Alguna cosa pescarem també nosaltres.
Gràcies, Abel, fins d'aquí una estona.
De res, fins ara.
Passen 8 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquí la tertúlia d'aquest divendres 31 de març, últim dia del mes de març, amb la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona nit, Gemma.
Què tal? Bona nit.
El Silvio Falcón, politòleg. Com estàs, Silvio?
Bona nit.
L'Oriol Ribet, que és periodista i filòleg. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
I també el Camilo Vaquero, que és periodista del País. Què tal, Camilo?
Molt bona
com
nit.
Estàs recuperat ja de tota la marató que has fet aquesta setmana?
Encara no, hi portem. Encara ens queda perquè hem de treballar el cap de setmana i tota la Setmana Santa com la Gemma.
És que sí, anava a dir, déu-n'hi-do quina setmaneta políticament i judicialment que hem tingut, però això, comencen les vacances, ja em queda clar, Gemma, no...
Jo poques vacances.
No hi ha Setmana
Santa,
eh? Em
toca treballar, també. Tu... I espera't, que ja enllaçarem, quan tornem de la Setmana Santa, amb les eleccions municipals, i jo crec que ja...
De totes maneres, és veritat que hi havia certa por que el tema del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la sentència de la senyora Borràs, pogués sortir en Setmana Santa, perquè ens recordem que, de totes maneres, dilluns, dimarts i dimecres són dies... laborables, aleshores era una possibilitat.
I dijous? Aquí.
Ah, bueno, perdó, dijous, sí. És veritat. Con lo qual era una possibilitat que podia existir, i bueno, però unes per altres, no? O sigui, hem buidat la nevera, però de totes maneres...
Els senyors de justícia fan les vacances escolars, també, no?
Clar, llavors... tot deixar-ho enllestit abans de marxar de vacances, no? Per si de cas.
Bueno, però no, però era més un tema de vacances, també era un tema de, jo crec que la decisió, la precipitat del tema del calendari electoral, perquè recordem que demà comença... Estem a 3 o 4 dies de començar el període electoral.
Dilluns.
És més complicat, diguéssim. Bueno, o tindria més lectura política fer aquest tipus de publicacions i o de sentències i o acti, etcètera. Ara sí, és veritat que possiblement la decisió de la Junta Electoral de treure la credencial a Laura Borràs podria... sortir en període electoral.
Jo que volia començar parlant de les vacances, així com una mica més relaxadament i deixar els temes aquests més farragosos pel final, i al Camilo li he dit bona nit i patapam.
Però també farem una mica de dies de descans, home, sí.
I tant.
I la Mona i tot això, sí, clar.
Clar.
Sí, però el Camilo ha dit que estava content que hagués sortit la sentència abans de Setmana Santa, que implica també vacances, o sigui, que ja està bé, no?
Bueno, jo treballo tota la Setmana Santa.
Què més et dona, tu, Camilo?
No, el que passa és que, és a dir, bueno, vols que parlem?
Estaràs menys...
No, és a dir, el tema de... Hi ha cert tema de la conciliació que és complicat, és a dir, sempre quan és solter o no tens fills o no tens càrregues, tens una tendència, almenys en el meu cas, d'agafar els dies, no, els dies menys senyalats, per exemple. A mi la Mona no em significa res.
No et porten la Mona,
perquè culturalment, evidentment, no me...
No et porten la Mona.
No tinc padrí.
T'haurem de padrina.
Vols ser el meu padrí?
Ja farem alguna cosa.
Ah, con lo qual, diguéssim, a mi me da igual, però és veritat que, per exemple, tots els meus companys que tenen fills, pues per això és important.
Ets bon company, vaja, que cedeixes una mica els teus dies. Oriol, què, vacances tu, com a mínim? Algú que faci vacances o no?
Jo la veritat és que no sé si això era una competició de veure qui treballa més, però jo estic de vacances fins al dia dilluns de Pasqua.
No, ja està bé, doncs, vacances.
Però des d'avui.
No m'ha quedat clar. No, tu faràs vacances una
festius,
mica? Els festius.
Divendres i dilluns i ja està.
Jo me'ls agafo religiosament. Mai
religiosament.
La gent d'ordre.
Soc molt respectuós.
Mira, parlant d'ordre, va, deixeu-me que posi una miqueta d'ordre i ara de seguida tornem. Si em deixeu, començarem parlant de la cimera que s'havia de fer contra la sequera, que s'ha fet aquesta tarda i que hem sabut fa pocs minuts, doncs, que ha acabat sense acord. Connectarem també amb el Cesc Giró, que ha estat seguint-ho des del Palau de la Generalitat, per saber què és exactament el que ha passat, perquè hem sentit les declaracions de la consellera Jordà, que ha sortit a explicar doncs, que no hi havia aquest pacte, i l'hem vist força, força enfadada. Ara de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el d'Aura, de Grups Hidropònics, s'estan fent realitat. Entra a plandereecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Sons del Món presenta Sopa de Cabra en concert.
Divendres 28 de juliol a la Ciutadella de Roses.
Un concert on repassaran els seus grans èxits en una de les úniques actuacions que faran aquest 2023.
Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat. RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1.
Marxem per sempre, adieu, c'est fini, pour toujours. La Jaula de les Loques s'acomiada definitivament dels escenaris des del Teatre Tívoli de Barcelona. Últimes setmanes, últimes funcions per gaudir del musical més exitós dels últims anys. Només fins al 23 d'abril. Compra ja les teves entrades.
El juliol gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
D'un quart de 10 de la nit. Camilo, no sé si t'ha tocat també seguir aquesta cimera per la sequera avui.
Muy bien sûr, por supuesto. Hemos estado
també,
con la sequera.
Eh?
Sí, no, aquí fem tot. O sigui, què més vol que fas? Que faci? Fem tot. A veure...
Això que deia ara, de que la consellera ha sortit una mica molesta, tu has tingut la mateixa sensació, no?
Sí, no, era evident, el seu rictus corporal era evident que estava molt
enfadada. És que fins i tot estava com amb els braços encreuats, eh?
Sí, a veure, és veritat que Jordano és precisament, Teresa Jordano és precisament la quinta essència de la comunicació no verbal, però és veritat que jo crec que de totes maneres té la sensació de que hi ha un interès manifest per part de l'oposició d'anar a parella i utilitzar aquesta situació per remarcar la feblesa numèrica del govern. És evident que jo crec que la frustració també s'entén perquè només hi va haver un punt de desacord, que era el tema de les multes que haurien de posar els municipis en cas de que sobrepassessin els nivells d'aigua que tenen assignat, i això genera als alcaldes a portes d'unes eleccions municipals, pues evidentment la triste tarea de tenir que multar els seus ciutadans quan és una ordre del govern, i entonces la intenció, diguéssim, manifesta del PSC era intentar...
No, un segon, Camilo, perquè és veritat...
El Camilo va avui amb la directa...
No, perquè no el coneixes, perquè va sempre així.
Sempre.
No, que anava a dir que, com que aquesta notícia ens ha agafat una mica a l'inici del sumari, pot ser gent que s'estigui afegint ara intentarem posar ordre i explicar una mica què és tot el que ha passat per gent que no hagi sentit, doncs, que al final no s'ha arribat a un acord en aquest sentit. I per això vull tornar de nou fins al Palau de la Generalitat amb el Cesc Giró. Cesc, bona nit, ets per aquí?
Sí, bona nit, Anna.
Que has estat seguint tota aquesta cimera. Ara el Camilo ens començava ja a introduir alguns dels punts, que després també comentarem aquí a la tertúlia, però començo amb la mateixa pregunta que li he fet al Camilo. La consellera realment ha sortit en aquesta roda de premsa, no sé si és una percepció meva o nostra, en tot cas, però força enfadada, no?
Molt, molt enfadada, i diguéssim que això té un recorregut i una explicació que condueix la setmana passada ja al Parlament, on s'aprova aquest decret de la sequera que ha fet el govern per l'abstenció de tots els grups parlamentaris, de la majoria de grups parlamentaris que avui estaven asseguts aquí al Palau de la Generalitat. En acabar aquest ple, ella ja confiava plenament que no hi hauria cap mena de problema per aprovar, per arribar a un acord aquesta cimera que permetés aprovar un nou decret, ara sí, amb el consens de tots els grups, i aquesta esperança que ella ja tenia des de fa una setmana i que han anat mantenint des de, diguéssim, la Generalitat, des del govern, des de l'ACA, han anat mantenint durant tota aquesta setmana, al final ha saltat pels aires, com deia el Camilo, per un sol punt.
Clar, abans, Cesc, fem una mica de repàs cronològic del que ha passat, perquè quan hem començat el sumari només hem pogut escoltar a la consellera i crec que la representant del PSC en aquesta cimera. Explica'ns una mica com s'ha sanificat aquest xoc al faristol del Palau un cop s'ha acabat aquesta cimera.
La consellera Jordà el que ha fet bàsicament ha estat acusar els grups de fer electoralisme de cara a les eleccions municipals. El govern creu doncs, que no estan receptius pel que fa a aquestes sancions per la pressió dels alcaldes davant d'aquest escenari electoral i atribueix això que el PSC s'hagi despenjat doncs, d'aquest acord. El PSC i Junts per Catalunya eren partidaris de donar un cert marge, d'una moratòria d'un any. El govern insistia que aquesta moratòria havia de ser molt més curta si s'aplicava. És a dir, el govern volia una moratòria d'unes setmanes. L'argument del Departament d'Acció Climàtica és que si no s'aplicaven sancions des de ja, l'escenari d'emergència a Catalunya s'avançaria durant 2 mesos, és a dir, del setembre al juliol. Per tant, tenia molt clar que qualsevol moratòria havia de ser de curta durada i finalment havia cedit fins al juliol. Doncs bé, ni així ha aconseguit tenir el suport del PSC. Escoltem com ho escenificava la consellera Jordà.
Jo no sé si aquest escenari s'hagués produït si no estiguéssim a la cantonada d'unes eleccions municipals, si em permeten. Però em sembla que el missatge que donem a la ciutadania no és, en cap cas, el que hauria de donar la classe política d'aquest país. El govern es corresponsabilitza, com no pot ser d'altra manera, de seguir treballant.
La representant del PSC, Sílvia Paneque, li responia precisament en aquesta línia de defensa dels ajuntaments.
Estem convençuts que en aquests moments no hi ha cap alcalde ni alcaldessa que estigui malmetent ni una sola gota d'aigua a Catalunya. És un error no buscar la col·laboració institucional entre institucions, govern, ajuntament, govern espanyol també, i apuntar a consumidors concrets.
Fins aquí ho havíem explicat ja en el sumari, en l'informatiu. Hem deixat en marxa en Albert Batet, de Junts per Catalunya. Junts no era partidari d'aquestes sancions, però s'arribava doncs, a veure amb bons ulls aquesta moratòria. Havia acceptat fins doncs, arribar a aquest 1 de juliol Batet, però també en la mateixa línia de no pressionar els ajuntaments.
Cal que les diferents administracions cooperin les unes amb les altres, el govern de Catalunya amb l'Estat i amb els ajuntaments, i en aquest sentit nosaltres defensem i defensarem els ajuntaments. I el govern no pot centrifugar responsabilitats al respecte.
I finalment, ja per acabar amb les valoracions, Eulàlia Reguant de la CUP i Jessica Albiach dels Comuns han criticat que tot hagi saltat pels aires per aquest sol punt, que els partits més grans hagin reduït el debat simplement a les sancions.
Partit Socialista i Junts han reduït el debat que avui havíem de fer a la moratòria del règim sancionador als municipis. Un règim sancionador que cal recordar que ja està aprovat. I decepció i vergonya perquè el govern s'ha deixat arrossegar des de l'inici.
La nostra decepció perquè aquesta cimera ha estat una nova oportunitat perduda per la planificació ecològica i una oportunitat perduda pel nostre país.
Doncs aquestes han estat les valoracions que s'han sentit avui al Palau de la Generalitat després d'aquesta reunió de 4 hores, 4 hores de discussió sobre aquest punt.
Déu-n'hi-do. Doncs ara que tenim una mica els posicionaments de cadascú sobre la taula, et volia preguntar, Cesc, perquè precisament el règim sancionador, aquestes sancions, ja em sembla que van ser el que van fer trontollar el decret que es va aprovar el govern al Parlament, no?
En aquell moment, fa una setmana, els partits amenaçaven de votar en contra, en desacord majoritàriament amb aquest règim de sancions, i van aconseguir el compromís del govern de fer precisament aquesta cimera i, per tant, debatre-ho conjuntament per arribar a un consens que finalment no s'ha produït per diguéssim, gràcies a aquest compromís del govern, van arribar a abstenir-se a l'hora d'aprovar aquest decret. Per tant, aquest debat sobre les sancions ja ha estat molt present des del primer moment.
Clar, no sé de quina manera el govern ara pensa impulsar algun dels acords als que s'havien aconseguit tancar ja en aquesta cimera, perquè sí que la consellera em sembla que ha dit que hi ha algunes coses que sí que es tiraran endavant malgrat que no hi ha hagut acord.
Ara s'obren dos escenaris. El primer és el que comentaves, el govern. Com ho farà, doncs, per tirar endavant tot allò que ha acceptat, aquests acords que havien arribat i que finalment no s'inclouen en un acord global, però que el govern es compromet a tirar-los endavant. Ho farem molt escapàticament. El primer, potser el més vistós de tots pel que implica, és i pel que se n'ha parlat també, és l'obertura, la possibilitat d'omplir piscines municipals a l'estiu per raons, diuen, de salut pública. És a dir,
sí, ho havien demanat alguns alcaldes.
Exacte.
També aquesta setmana.
És a dir, en temps de molta calor, doncs, és important, doncs, que hi hagin llocs on refrescar-se. Per tant, en aquests casos accepten obrir piscines. També compren una proposta de Junts per Catalunya que havia fet per permetre una contractació d'urgència en actuacions relacionades amb la sequera, a l'hora d'arreglar, doncs, una fuita o qualsevol cosa, doncs, relacionada amb la sequera. Això seria un mecanisme que ja es va activar, recordem, doncs, durant la pandèmia, a l'hora de comprar mascaretes i material sanitari. Sí. Aquest punt el govern l'accepta. També s'habilitarà una partida extraordinària a pressupostos doncs, per pagar totes aquestes actuacions. Això vinculat també permet a l'ACA obrir una línia d'ajudes per arreglar fuites a les xarxes, per ajudar els ajuntaments que puguin, doncs, arreglar fuites a les xarxes. Aquí no hi ha percentatges. Alguns grups demanaven que això fos el 100%. El govern doncs, era partidari de que fos una ajuda del 70% del cost final. En aquest document que ens han passat ometen aquests percentatges. I finalment, doncs, aquestes, diguéssim, són algunes de les actuacions que el govern vol fer, doncs, pel seu propi peu.
Cesc, ja per acabar, clar, quina via ara tenen els grups per dir-hi la seva i per poder aconseguir modificar aquest decret? És a dir, quin és el procés que s'obre ara després de no haver acabat amb aquest acord?
Era aquest segon escenari que comentava. Diguéssim que els partits al Parlament la setmana passada ja es van guardar una carta, diguéssim, sota la màniga, per si aquesta cimera no anava bé. I què van fer? Doncs van aconseguir que aquest decret que va aconseguir aprovar el govern amb la seva abstenció es pugui tramitar com a projecte de llei i, per tant, ara els grups, doncs, podran dir la seva, podran esmenar-lo i afegir-hi, doncs, les seves peticions. Un projecte de llei, per tant, aquí entrem ja a tot l'hemicicle on el govern, recordem, està en minoria, per tant, amb un horitzó poc clar del que pot arribar a passar al Parlament. És a dir, tenen possibilitat real els grups parlamentaris d'esmenar aquest decret llei amb aquesta via de projecte de llei. Mm-hmm. Per tant, el govern haurà de negociar, arremangar-se al Parlament per aquests acords que permetin, doncs, és a dir, tot el que s'havia d'acordar avui a la cimera s'allargarà durant uns mesos al Parlament.
Gràcies, Cesc, que vagi bé. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Més enllà del que ara, si voleu entrar més en detall, i el Camilo segur que també volia entrar més en detall, però no sé si teniu la sensació que tot plegat també costarà d'entendre per la ciutadania que amb una cosa tan important com aquesta, on estem veient que és clarament un problema i que els propers mesos poden ser realment molt complicats, els partits, sigui pels motius que siguin, no hagin aconseguit arribar a un acord amb una cosa que semblava que seria relativament senzilla.
Jo justament això és pràcticament l'única lectura que crec que s'ha de fer d'aquestes 4 hores d'aquesta tarda, és a dir, la incapacitat d'un acord de mínims per una qüestió que és vital, no és una qüestió menor, és una qüestió vital. Jo ara pensava amb la pandèmia, estem parlant de dimensions diferents, amb la pandèmia va morir molta gent i però era una situació d'emergència social i de país. I es van arribar molts acords, i jo me'n recordo, votacions, i es van desencallar moltes coses en les quals la majoria, molts partits estaven en contra i hi havia posicions molt allunyades, i es va aconseguir, perquè era una qüestió d'emergència, arribar a acords molt amplis, fins i tot amb pressupostos, es van fer moltes coses que no es farien en una situació de no emergència. I jo crec que el problema és que els partits polítics encara no han entès que la sequera és una qüestió d'emergència real, social, de país, i que s'ha d'abordar amb molta rapidesa. El problema, aquesta sequera està a les portes d'unes eleccions, però què passa? Estem, o sigui, ve l'estiu. La perspectiva de que plogui és mínima, no? Aleshores, el problema s'agreujarà, i si ara ens passem mesos al Parlament tornant a debatre, intentant arribar a acords, esperant que passin les eleccions municipals perquè jo no vull que el meu alcalde hagi de justificar res, ens plantarem al juny. Al juny llavors hi haurà l'excusa de les negociacions per formar govern, ens plantarem a l'estiu, llavors a l'estiu serà estiu, i arribarem al setembre i la situació serà molt més complexa. I una altra cosa que a mi em sorprèn molt és que en aquest país hi ha molt poc costum d'escoltar els experts. Què diuen els experts i què diuen sobretot les sèries historiogràfiques? O sigui, al final són uns senyors que estan, que són els representants polítics, però és que haurien d'escoltar molt més la comunitat científica i no l'escolten.
Oriol.
A veure, el debat d'aquesta tarda, en general, del decret de sequera, crec que és un debat molt de curta volada i molt circumstancial al moment concret aquest que vivim. El que passa és que amb la sequera passa com amb els peatges que en parlàvem la setmana passada. Aquí el que hi ha és una absoluta manca de planificació que dura des de fa dècades. I des de fa dècades qui governa aquest país són les formacions independentistes, que es queixen que no tenen competències, que no tenen capacitat d'actuació. Bueno, en aquest àmbit l'han tingut tota. Tota. I han tingut aturades les inversions de l'ACA durant almenys una dècada, des del 2010. Hi ha desalinitzadores pendents. Ho explicava Jordi Joan, el director de La Vanguardia, aquesta setmana en un article. Hi ha inversions importantíssimes pendents en desalinitzadores que permetien reduir el consum d'aigua. Hi ha propostes de reutilitzar aigües en els domicilis que no s'han aprofundit. I què ha passat? Pues que ens ha tirat al damunt això, i ara volem, com deia aquest portaveu de Junts, centrifugar el problema cap als ajuntaments, quan ni tan sols tenim clar que el tema de les sancions sigui un tema que tingui alguna efectivitat o que realment ens hagi de dur a cap solució. Per tant, clar que s'ha d'arribar a un acord de país, clar que s'ha d'arribar a una solució consensuada, clar que s'ha de tenir altura de mires amb aquestes coses, però tampoc s'ha de perdre de vista qui ha estat governant aquest país aquests últims anys i què és el que s'ha fet, perquè el que s'ha fet, almenys des dels municipis ho veiem molt clar, és demagògia populista amb la història de la municipalització de la gestió de l'aigua. Com si aquest fos el gran problema de Catalunya, que hi hagués una empresa privada que es diu Agbar que gestionés la gestió de l'aigua als municipis. Escolti, el que s'han dedicat a fer els polítics és a fer demagògia dient ara arreglarem aquest problema perquè Agbar està diguéssim aprofitant-se d'un bé comú i ara crearem empreses municipals d'aigua i ara veureu com les coses aniran bé. Evidentment aquest no era el problema de fons. El problema de fons és que hi ha una escassedat d'un recurs i no s'ha fet res per posar-hi remei. Les Illes Balears des de fa dècades té desalinitzadores perquè pateix mancança d'aigua. El 2008-2009 va haver-hi una sequera important. Hem fet alguna cosa en profunditat per atacar darrere el problema? No.
Sílvia.
Segurament no s'han fet prou mesures durant aquesta dècada i les dècades anteriors, però és evident que ara calen accions urgents. Llavors, com que ara mateix calen accions urgents, jo crec que se'ls ha d'exigir a tots els grups polítics del Parlament una reacció ordenada i a l'alçada d'aquesta situació. Catalunya ara mateix té un 27% de reserves d'aigua, i això, bueno, jo sempre miro a Galícia a veure com estan les coses, que hi ha més aigua, hi ha més d'un 60% de reserves d'aigua a dia d'avui. Si així estem al març, doncs, escolta, segurament el decret ja era necessari, segurament aquesta cimera hauria d'haver acabat amb un acord, i segurament és necessari un règim sancionador, perquè sense règim sancionador jo em costa d'imaginar que hi hagi una reacció, diríem, substantiva abans, en un marc electoral abans de les municipals. És a dir, quina eina posem a les mans d'aquells que tenen capacitat per prendre mesures sobre el terreny? Potser no és aquesta, potser n'hi ha d'altres, segurament n'hi ha d'altres.
És que la limitació de consum ja està instaurada. La situació d'excepcionalitat ja està declarada, el que passa és que possiblement s'ha declarat tard també.
però potser cal posar, en aquest cas, eines. El règim sancionador és una idea, segur que n'hi ha més, però potser les aprovem, les testegem, mirem si funcionen, però el que ha passat avui és exactament el contrari. És deixadesa, és anem a fer veure que aquest govern no té legitimitat, deixem sortir la consellera que sembli que està molt emprenyada i que no fa res aquest govern, i això ens ho trobarem al juny, al juliol, a l'agost, i ho patirem tu i jo i tothom.
Jo no he sentit ningú dir que el govern no té legitimitat. Jo no he sentit ningú de l'oposició. A Junts per Catalunya algú deia, però jo no he sentit a ningú dir que no té responsabilitat. El que no té, és evident, és capacitat per abordar problemes en profunditat.
Camilo, tanquem el tema, jo.
A veure, primer, com opera això? És a dir, l'ACA determina quanta aigua consumeix el promig de cada municipi, i aleshores això genera un barem, i si en l'estat d'alarma municipi X se sobrepassa aquest nivell que hauria que respon al seu consum tradicional o percentual, pues evidentment ahí és on comencen les sancions. Aleshores, a dia d'avui, segons la mateixa ACA, 25% dels municipis de Girona i de Barcelona sobrepassen aquest límit.
El 25%,
25%, segons dades de l'ACA. Con lo qual, si hi ha un problema real de control de problema con el consum. Després, per molt de temps, és veritat que també les subvencions que ha presentat l'ACA per intentar que els municipis facin les seves obres de millora no tiren endavant. Per què? Perquè moltes vegades molts municipis, molt petits, no tenen qui faci tots els tràmits per rebre la subvenció. Precisament per això, dins d'aquest pla, una de les mesures era el suport tècnic perquè els municipis fessin això.
Sí.
Però què passa? És que a cap polític li donarà rèdits canviar les tuberies del seu municipi. Perquè és molt trist, perquè evidentment és una obra incòmoda, trist, etcètera, etcètera. Entonces, com sempre estem pensant en el cortoplacisme, pues oblidem aquestes infraestructures que també són molt importants, i també un 25% de l'aigua és, d'acord, per exemple, la cifra de Jacques Barth, segons la memòria l'any passat, és aigua que es declara com no registrada, és a dir, és aigua que es perd. I moltes vegades aquesta pèrdua respon a la falta...
Fuites, no?, per culpa de manca de manteniment d'algunes de les canonades.
Exactament, con lo qual estem perdent una quarta part de l'aigua, més o menys, de consum, perquè,
és molta,
perquè està molt, perquè estem fent fins a infraestructures molt velles. Con lo qual això és un toc d'atenció respecte a que el que hauríem de fer, el que hauríem de fer els municipis.
En fi, deixeu-me que tanquem aquest tema, perquè mentre no hi ha aquest acord per la cimera, abans ho deien també, el risc d'incendi s'ha disparat a Catalunya, els agents rurals, de fet, han decretat per demà l'alerta pràcticament a totes les comarques, fins i tot han qualificat de risc extrem la situació a Montserrat. Aquesta sequera, la calor, la previsió de vent que preocupen els bombers, i com dèiem, per això, des d'aquesta mitjanit, d'aquí a poques hores, es tanquen ja els accessos a l'espai natural de Montserrat, i per això a aquesta hora volem saludar l'Imma Soler, que és subdirectora operativa de Protecció Civil. Senyora Soler, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Li volia preguntar si és habitual un risc tan alt al mes de març. Si recorda algun acte, alguna altra vegada, que el risc al mes de març fos tan alt com ara.
No és habitual aquest risc en aquests moments. Per això hi ha aquesta preocupació, no? Perquè estem en un moment que encara és molt aviat de l'any i ja ens trobem amb aquesta situació de la massa forestal, doncs, que té aquest estat de sequera de manca d'aigua, i que per això demà i avui ja ho hem tingut, i els propers dies també tindrem aquest risc elevat d'incendi.
Clar, anava a dir, aquest any el risc d'incendi, per tant, és més preocupant que altres anys, tot i que l'any passat, després ho explicarem també, ho repassarem, ja es va haver d'activar a l'estiu el Pla Alfa a molts municipis. Et preocupa especialment el risc d'incendi per aquest estiu?
Sí, el risc d'incendi en aquests moments, donat, ja veieu la situació climatològica que tenim, no?, amb tan poca pluja i tant temps i tants mesos i tan llarg és aquest temps que portem sense tenir pluges importants, doncs les plantes, els arbres no tenen aquesta capacitat, no? I aquesta és la dificultat. Ara, per exemple, aquest cap de setmana que estem tenint, doncs, aquests vents aponentats, que assequen molt i fan baixar molt la humitat, tota aquesta situació es combina i el que fa, doncs, és que tinguem aquest perill d'aquests dies molt, molt elevat. Ens comentaven agents rurals i bombers que és un moment molt crític amb aquest aspecte de risc d'incendi forestal, I per això vull dir que el que tenim és aquesta situació i el que hem de vigilar molt és no afegir-hi més nosaltres, no? Doncs que amb la nostra actitud doncs intentem que sobretot no hi hagi cap ignició i no hi hagi cap situació de perill.
Clar, que és el que no es podrà fer a l'Espai Natural de Montserrat aquest cap de setmana?
Bé, aquest cap de setmana, demà, justament, doncs hi ha aquestes limitacions d'accés i no només en aquest espai, sinó arreu del territori, eh? Aquestes comarques que es troben amb nivell Alfa 2, Alfa 3, estan suspeses les activitats que estiguessin permeses de foc i recordem, que ja en aquest període que estem de l'any ja hi ha totes les prohibicions de fer foc a la vora de masses forestals, de fer utilitzar eines o aparells que puguin treure guspires, que puguin provocar un incendi. Doncs a la vora d'aquests espais, de zones arbrades, de zones forestals, no es pot fer. No es pot fer foc, no es pot utilitzar eines que provoquin aquestes guspires o material pirotècnic, etcètera, etcètera, qualsevol cosa que pugui provocar aquesta ignició.
Aquesta alerta que s'ha activat ara, és a dir, fins quan està activada? Quin és el període?
Comptem aquest cap de setmana que estarà activada i després haurem d'anar veient com van els propers dies, eh? Però el
pot ser que s'allargui,
creiem,
però...
Sí, creiem que el tindrem, aquest risc es mantindrà alguns dies, eh? Hem de veure també com és el comportament climatològic, no? Per exemple, doncs, teníem demà aquesta possibilitat de precipitacions que explicava abans el vostre company del temps, no? Per la zona de les comarques del nord-est i potser també una mica per les comarques més centrals, però que s'esperava que fossin precipitacions no molt importants, algun ruixat, alguna tempesta, alguna calamarsada, però que no deixin grans quantitats d'aigua, que no tampoc és un tampoc va solucionar el problema aquests ruixats així tan dispersos, no? Per això haurem d'estar molt atents a com evolucionen aquests dies i sobretot doncs, si hi ha aquest avís de risc d'incendis, doncs ser molt prudents.
Clar, ara li deia, l'estiu passat es va arribar a activar el Pla Alfa al nivell 3, si no m'equivoco, a 275 municipis, en total de 20 comarques, i es va restringir l'accés a 9 massissos.
I a més a més, més d'una vegada, eh? L'any passat, que ja estàvem al mes de maig-juny amb onades de calor, es van repetir aquestes onades de calor al llarg de l'estiu, vam tenir temperatures molt elevades, i el risc d'incendi es va mantenir durant molt temps. Van haver-hi diversos focs, que, bueno, gràcies a... No, vam patir aquest estiu forces moments, eh? I aquest any, doncs, veiem que ja estem al mes de març, estem començant amb aquest risc, per tant, hem d'estar molt al cas i tot allò que pugui estar a la nostra mà, doncs, no provocar més ignicions, no? És el que podem fer nosaltres com a ciutadans, de tenir aquesta vigilància, sobretot de no provocar ignicions i sobretot d'avisar de seguida que veiem alguna columna o algun foc.
Clar, que li volia preguntar és que si la situació segueix així, si es podrien plantejar mesures encara més estrictes, més contundents de cara a aquest estiu, si d'alguna manera estan treballant amb aquesta previsió de cara a l'estiu de poder ser encara més contundents.
Bueno, aquestes previsions ja venen planificades, eh? Vull dir, el Pla d'Incendis Forestals a Catalunya ja preveu que hi hagi mesures que es puguin prendre i depenent de la situació de risc, amb alerta, amb emergència, depenent de la situació en què ens trobem, doncs evidentment s'han d'estudiar a veure les mesures que siguin necessàries per aquell moment, depenent de les situacions que hi hagin, i actuar en conseqüència, eh? Ja vau veure l'estiu passat com en diversos moments doncs van haver de ser accessos restringits o algunes prohibicions específiques d'algunes activitats cap al seu risc amb elles mateixes o perquè eren provocadores de risc de possibles incendis, doncs també s'havien d'anul·lar i no es podien fer.
Però no sé si es podria... Digui.
Sí, perdó.
No, li volia preguntar si no es contempla la possibilitat, per exemple, o si està sobre la taula la possibilitat d'arribar a l'extrem d'haver de tancar l'accés a tots els parcs naturals.
Això és un tema que ja veieu que en aquests moments ja s'està plantejant a nivell d'agents rurals, ells són el servei que agents rurals i també Acció Climàtica que determinen aquest perill que hi ha d'incendis de risc i llavors amb les seves previsions és com es va actuant. És una de les mesures, tancar determinades zones pel risc que hi hagi, eh? I llavors el que s'ha d'anar veient és quina situació és la que tenim, tant a nivell de la vegetació com a nivell de climatològic, etcètera, etcètera, i anar actuant en conseqüència. També és molt important, per exemple, l'estiu, quan tenim l'any passat, per exemple, vam veure durant l'estiu que hi havia simultaneïtat d'incendis. Això també és una situació que sovint pot provocar que s'hagin de posar mesures perquè perquè la situació és molt complicada a nivell de treball dels operatius d'extinció, i també s'ha de controlar aquesta situació. Vull dir que influeixen molts factors que fan que s'hagin d'anar prenent les mesures que en aquell moment es creïn convenients.
Senyora Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, gràcies per atendre'ns al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. Nosaltres fem una pausa molt ràpida i de seguida posarem ja a la recta final d'aquesta tertúlia del 9C.
9C, amb Anna Ballonesa.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Raúl i Josefa de la Fundació Canària d'Investigació Sanitària s'estan fent realitat. Entra a plandereuperación.gob.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa't a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Redorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Són 3:15 de la nit. Us he començat preguntant per les vacances de Setmana Santa, que ja m'ha quedat clar que...
Sí.
Que la majoria de la taula, sí, fareu els dies allò sí, estrictament necessaris, que són festius, però sí que aquesta hora volia parlar de turisme, perquè precisament hem parlat aquests dies també de les persones que arribaran a Catalunya i també que marxaran fora, però sobretot les que arribaran a Catalunya aquests dies coincidint amb la Setmana Santa, i per això aquesta hora volem saludar la directora general de Turisme, Marta Domènech. Senyora Domènech, bona nit.
Hola, bon vespre, què tal?
Bon vespre, li volia preguntar si esperen que aquesta sigui una bona Setmana Santa, si fins i tot preveuen superar els nivells del 2019.
Jo crec que la superació de les xifres del 2019 no crec que les superem, però sí que potser les acabem equiparant. Penseu que cada vegada més la gent va molt més a última hora, per tant, abans, l'any 2019, no, quan miràvem les dades, solien ser certeres, és a dir, allò que vèiem de previsions s'acabaven complint. Ara cada vegada més la gent va molt més a última hora, en les minuts, i el que sí que tenim ja previsions per reserves fixes de lo que és l'estricta Setmana Santa, divendres sant, dissabte, diumenge, dilluns de Pasqua, això sí que ja tenim xifres que quasi bé se compliran 100%, i aquí el gran interrogant o el gran dubte o el gran que hauran de veure-ho passat la Setmana Santa és què passa amb aquest primer tram de la Setmana Santa, que els escolars tenen vacances, però molta gent que treballa encara no.
Clar, això és el que li anava a preguntar. Aquests dies previs que només tenen vacances els nens, li volia preguntar si, per entendre'ns, també hi ha molt de moviment, o això que em deia, els dies forts realment són a partir de dijous i divendres i fins dilluns.
Exacte. Indiscutiblement seran aquells dies forts dels festius, diguéssim, laborals, però aquesta primera tram de la setmana estem barallant xifres entre el 50 i el 65% d'ocupació per reserves que ja s'estan movent. Ja et diria tot el territori català, tant el que és Pirineus, el centre de Catalunya, el que és el rei de país, no? Si en tinguéssim també el Delta de l'Ebre, Conca, Priorat, Baix Camp, i sense cap mena de dubte, el litoral català, perquè la previsió del bon temps està molt, molt aquí. Per tant, la gent també està fent no només litoral, sinó que també muntanya, no tant pot ser per poder fer esport de neu, sinó també per caminar molt actiu natura, perquè ja ho arrosseguem del 20 i del 21.
Clar, pel que fa al perfil, el turisme d'aquests dies és sobretot turisme interior o també ve molta gent de l'estranger?
Mira, diria que primer és nacional català, el primer nostre client per Setmana Santa és el català a Catalunya, després seria de l'estat espanyol, aragonesos, bascos, navarros, valencians també, i després ja sí que entrem mercat francès, que bueno, pels francesos les vacances, a pesar de la situació que estan vivint, sí, són absolutament sagrades, per tant nosaltres fa molts anys que tenim client francès i que ens continua fent moltíssima confiança. Després entraríem a l'alemany, i llavors ja entraríem a mercat italià i americà.
Uh-huh. La ciutat de Barcelona està recuperant el turisme que tenia abans de la pandèmia? Ja l'ha recuperat tot el turisme que rebia l'any 2019?
Sí, absolutament. El turisme urbà a la ciutat de Barcelona, exemplificat a la ciutat de Barcelona, s'ha recuperat, i s'ha recuperat actualment. Les xifres que compartia amb les confederacions empresarials i amb el gremi d'hotels estan parlant d'ocupacions del 80-85% tota la setmana, de manera unilateral, en el seu cas, i, evidentment, tot el que és el mercat americà recuperat, mercat italià, mercat francès, i també molta gent d'entrada i sortida que va fer doncs, visita cultural a la ciutat de Barcelona.
Per tant, m'imagino que tenen unes bones perspectives de cara a aquest estiu.
Les xifres que es presenten són bones, sí. El que passa que és una mica el que et deia, eh? Així com abans el que podíem dir era categòric, no? Podia acabar sent quasi bé fidedigne el que les previsions deien, el que podia acabar passant. Ara tenim un tram de dies i sobretot el comportament del client també ha canviat molt i funciona molt a última hora. Molt a última hora de dir, bueno, què fem? I reserves que entren de la nit, per la nit per l'endemà.
Per tant, de cara a l'estiu, hi ha reserves ja o n'hi ha menys, sí, que potser altres anys? La gent va amb menys marge, també tenint en compte, no, després de la pandèmia, que hi poden haver situacions imprevisibles, que de vegades si hi ha reserves, després és molt complicat.
Exacte, és una mica el que et deies. Nosaltres veiem les previsions del que es monitoritza en termes de xarxa, previsions, interessos de destinacions, quins són els interessos, diguéssim, per visitar la destinació, tot això nosaltres ho traquegem i podem veure que les en teoria, no, les prioritats seran molt bones i les perspectives són espectaculars, però les reserves no s'estan tancant tan abans com es tancaven. Pensa que abans anàvem a la World Travel Market a Londres al mes de novembre i sabíem perfectament el que passaria el mes de juliol i agost de l'any següent. Això ara ja no és així. Mm-hmm. Tot el que es mou en tour operació sí continua sent així, perquè es mouen amb uns espais de temps diferent del que ens movem les parelles o les famílies, no?
Ara estàvem parlant fins tota aquesta estona de la sequera, sí, també del risc d'incendis. Sí. Doncs precisament sobre això deixi'm que li pregunti, perquè clar, la situació climàtica que estem vivint actualment, sí, hi ha municipis que en èpoques de vacances, ara potser per Setmana Santa no tant, segur que hi ha alguns casos, però sobretot per l'estiu, que clar, multipliquen per 3, per 4, fins i tot hi ha alguns casos per 10, la seva població habitual, i estem en un moment en què hi ha restriccions d'aigua amb aquest límit de consum de litres per habitant. Clar, aquesta manca d'aigua pot ser un entrebanc perquè vinguin més turistes?
No sé si perquè vinguin, però sí que és un moment on nosaltres ja fa... Mira, la setmana passada vam presentar un compromís nacional per un turisme responsable on tot el sector, inclús el sector turístic català, ja aportava, mira, el primer article del compromís parla de que l'aigua és un bé limitat i que com a tal, doncs, el sector turístic català ja està fent... Ja fa temps que fa la feina, eh? Però sí que és cert que ja està buscant equiparacions d'ús de l'aigua del turista al resident. Per tant, ara, per exemple, tant la Confederació Empresarial com el Gremi d'Hotels de Barcelona i nosaltres mateixos llancem una campanya de conscienciació també de l'ús del bé, és a dir, una campanya també europea que nosaltres ens hem acompanyat, que ve a dir, no, emporta totes les memòries que vulguis, però t'emportis la nostra aigua, i expliquem, no, intentem fer conscienciació de l'ús de l'aigua, i també en el sector econòmic nostre nosaltres acompanyem també en poder fer la transició amb polsadors, amb aixetes amb difusió de l'aigua, amb inspeccionar els tancs de l'aigua i les aixetes per les fuites possibles que hi puguin tenir. consensuar al client que més val una dutxa que una banyera...
Que clar, no que això li anava a preguntar, no? Perquè durant molts anys, si anaves a un hotel, potser l'única mesura que veies en alguns hotels en aquests últims anys era el cartellet al lavabo que et deia que si no volies que es gastés tanta aigua, fessis servir les tovalloles l'endemà.
Més d'un dia.
Més d'un dia perquè no rentessin diàriament, i allà sí que s'especificava la quantitat de litres d'aigua que es gasten per rentar les tovalloles i tot plegat. Però entenc que més enllà d'això s'han de prendre altres mesures, perquè rentar les tovalloles no és l'única cosa que fa gastar aigua, és a dir, són dutxes, la rentar la roba, són moltes coses que generen aquest despesa d'aigua.
Sí, comentava, que el sector turístic català ja fa temps que està fent el canvi, nosaltres en aquest sentit també els acompanyem i estan fent moltíssima conscienciació i acompanyament al sector privat, també amb ajudes i amb coses com instal·lacions d'aixetes termostàtiques, inspeccionar els tancs de l'aigua, difusions d'aixetes en l'aigua... les aixetes termostàtiques per ajustar la temperatura, no? Allò que a vegades fem que deixem rajar l'aigua fins que surt prou calenta, no? El fet de que les aixetes sí. puguin ser termostàtiques i et surti automàticament la temperatura que necessites per no rajar i no fer la pèrdua. Pensem que a vegades els consums van alineats amb les fuites. Mm. Per tant, és molt important també que les instal·lacions estiguin molt preparades. I en aquest sentit, el sector turístic català fa temps que està fent els deures, però com et deia, dijous passat vam presentar aquest compromís i entre ells, una de les coses del primer article és realment treballar amb la directiva Marc sobre l'aigua de la Unió Europea perquè això anem primer amb la consciència personal de l'ús dels recursos hídrics i de que t'emportis memòries però no t'emportis l'aigua i en això, tant els hotels com els càmpings. Pensa també que els càmpings tenen pous propis, ells no estan connectats als recs. De les poblacions, vull dir que funcionen amb pou propi i aquesta Setmana Santa les ocupacions màximes també les tindrem al litoral català amb càmpings que tiren de pou propi. Mm. Per tant, no gastem d'ús de veïns, no? Per tant, s'està intentant fer molt bé la feina i sobretot per la pròpia supervivència del sector, és a dir, en cap cas hi ha cap interès de que acabem consumint més que el propi resident, perquè nosaltres mateixos som residents a casa nostra.
Acabo preguntant-li pel model de turisme. Se n'ha parlat molt els últims anys de quin model de turisme es vol per Catalunya, també per Barcelona, que segurament és diferent a vegades al perfil del turista. Vostè creu que Catalunya ha tocat sostre una mica ja amb el nombre de visitants que rep anualment, especialment a l'estiu?
Mira, nosaltres en el Compromís Nacional per un Turisme Responsable que vam presentar el dijous passat i que té més de 130 adhesions de diferents institucions del sector turístic català, però també del sector cívic, del sector social, del sector acadèmic, el que hem vingut a pactar és quin país turístic volem pels propers 20 o 30 anys, quin país en termes turístics volem deixar els nostres fills i els nostres nets, i amb això sí que ens hem posat d'acord. No discutim si turisme sí o turisme no, sinó que sí que el que estem definint és turisme com. Per tant, toquem temes en termes ambientals, perquè els límits productius en termes ambientals evidentment han canviat i el sector turístic no es vol fer ni el sord ni el sec davant d'aquests reptes. També els socials, però també evidentment els territorials. Hi ha territoris de Catalunya que tenen una maduresa en la destinació en termes turístics molt àmplia, però n'hi ha d'altres que tenen la capacitat de seguir creixent i com a tal ho hem de treballar. Però també tenim tota la part d'innovació del propi sector turístic, que ha d'estar despert per poder donar mètriques, no només en termes de volum, sinó també en termes de valor. És a dir, és important saber si tot aquest impacte d'aquesta gent que ens visita, com el governem en termes ambientals, en termes de sostenibilitat, en termes de mobilitat. Per tant, hem de ser moderns també a l'hora d'explicar-nos com a destinació més enllà d'un tema de volum. I tot això s'explica amb aquest pacte que vam presentar l'altre dia.
Directora General de Turisme, Marta Domènech, gràcies per atendre'ns al 9C.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Doncs bé, acabarem amb això perquè queden 4 minuts per les 10 de la nit, però sí que volia un darrer comentari, no?, sobre el tema de l'aigua, no?, perquè se'ns han barrejat una mica les dues coses i és veritat que a Catalunya rebem un volum de turistes molt alt i malgrat aquestes mesures que ens deia ara que s'han fet, que s'ha fet aquest pacte per estalviar aigua, no sé si per alguns municipis realment aquest estiu pot ser un problema que hi arribin un nombre de turistes, doncs això, que multipliquin per 5, per 10 el nombre d'habitants i la despesa d'aigua que es farà en aquests municipis, Sílvio.
Sí, és evident que serà un problema començant per la ciutat de Barcelona, és a dir, un dels punts que reconeix aquest pacte, no, aquest compromís al que ha arribat el govern amb diferents actors, és precisament l'equilibri territorial. Per tant, segur que hi haurà molts municipis que patiran en termes de sostenibilitat per oferir serveis i per tenir aigua suficient pel turista, no? Jo que mentre pugui pagar-me el lloguer visc al Born de Barcelona, sóc aquest privilegi estrany, és un privilegi d'aquells de...
Casta.
Sí, casta, no sé, a mi tothom em fa broma per això, però jo també he triat, diríem, la meva pròpia aventura, diríem, és una cosa... aquests dies ja es veu l'increment de turistes a la ciutat, a la passada catedral aquesta tarda ja estava ple de gent que estaven fent fotos, etc. Realment, jo crec que això, ja hem recuperat els nivells del 2019 i potser ara és el moment de plantejar-nos el model de turisme, que per aquí anàvem. No sé si ho tenim del tot definit, sempre diem no, el turisme sí, però no així, de qualitat, però són com motos que segueixen, no? Lemes que continuen, i que potser a Barcelona hauríem d'apostar per això, per mostrar més a altres bandes del país i intentar això, equilibrar territorialment el turisme a Catalunya, perquè a Barcelona no sé si dona per gaire més.
Camilo.
A veure, un turista, segons dades de l'Organització Mundial del Comerç, pot gastar dues vegades més aigua que un veí, con lo qual això és una cosa que tensiona el sistema com tal, i pensem en la lògica en la que estàs en les vacances, en un lloc de platja, per exemple, no? Pues dutxar moltes vegades, etcètera, etcètera. Con lo cual, así como han fracasado, diguéssim, en la idea de que el turista sigui cívic quan va a la ciutat, pues vol veure com farem perquè el turista sigui més responsable amb el seu ús de l'aigua quan tornem. I després, finalment, jo crec que la reflexió també, quan abans parlàvem de que els polítics no assumien com el risc o la crisi en la que estem, també em pregunto jo com a ciutadans, realment, cadascú ho està fent, perquè jo crec que també aquesta reflexió també està pendent.
Gemma.
Sí, jo només per afegir, jo estic d'acord que cal descentralitzar el turisme. El problema que tenim és que els avions aterren al Prat i que les comunicacions que hi ha per ferrocarril, bàsicament, per d'alguna manera... desviar turistes, doncs la infraestructura que podem oferir no és la que poden oferir altres països europeus. Jo crec que és una reflexió general sobre tot el model i que requerirà anys també de donar-li una mica la volta, i efectivament Catalunya és molt més que Barcelona i molt més que Barcelona ciutat, no?
A veure, Oriol, posa-m'hi el contrapunt, que ja t'he vist que feies així amb el cap.
Molt ràpid, que veig aquí el company amb els titulars i l'actualització de la informació, no, i no vull entorpir el ritme del programa.
Jo, si t'he de tallar, ja tallaré,
no,
t'ho dic.
No, simplement, un apunt. Jo crec que el problema dels municipis serà el turisme, però sobretot també les segones residències. És a dir, a la Costa Brava hi ha moltíssima gent de Barcelona que se'n va a aquests municipis i triplica la població. Per tant, s'haurà de gestionar això, el turisme, i evidentment també és un sector que s'ha de modernitzar en la gestió d'aquest recurs.
El que és cert, però, és que en aquests casos, tot i que el consum d'aigua computi en un altre municipi, sí que és una persona del mateix territori, no?, que es mou, és a dir, és com un canvi de lloc, però continua consumint la mateixa aigua que potser consumiria si estigués aquí a Barcelona.
Però probablement no tens en el municipi els recursos ni la infraestructura per assumir aquestes coses.
No, i com deia el Camilo, que té raó...
És com la senyal del mòbil, és a dir, clar, és el mateix mòbil parlar aquí que parlar en la Costa Brava, però evidentment quan tens en el estiu són 10.000 mòbils intentant connectar a una antena que...
Clar.
Va, passa gairebé un minut de les 10 de la nit. Ara de seguida tancarem la tertúlia d'avui del 9C, però abans fem un repàs de l'actualitat. Joan Torres, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que el govern es compromet a tirar endavant la majoria de mesures per fer front a la sequera, tot i la manca d'acord amb l'oposició a la cimera d'aquesta tarda al Palau de la Generalitat. Més detalls, Segiró.
Sí, el govern es compromet, entre altres qüestions, a poder omplir piscines municipals a l'estiu per raons de salut pública o habilitar la contractació d'urgència per obres relacionades amb la sequera, tot plegat després del fracàs del consens que s'esperava al voltant del règim sancionador. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i la representant del PSC, Sílvia Paneque, escenificaven el desacord.
Jo no sé si aquest escenari s'hagués produït si no estiguéssim a la cantonada d'unes eleccions municipals, si em permeten. Però em sembla que el missatge que donem a la ciutadania no és, en cap cas, el que hauria de donar la classe política d'aquest país.
És un error no buscar la col·laboració institucional entre institucions i apuntar a consumidors concrets.
Ara els grups parlamentaris podran dir la seva en la tramitació del decret vigent com a projecte de llei davant un govern en minoria.
Gràcies, Cesc. I d'altra banda, Protecció Civil, que avisa que l'alt risc d'incendi probablement es mantindrà més enllà del cap de setmana.
Això tot i que per demà s'esperen algunes pluges, el motiu és que no es preveu que siguin importants. Ho ha dit fa uns minuts el 9C Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil.
Aquest risc es mantindrà alguns dies, eh? Hem de veure també com és el comportament climatològic, no? Per exemple, doncs, teníem demà aquesta possibilitat de precipitacions, però que s'esperava que fossin precipitacions no molt importants. Això haurem d'estar molt atents a com evolucionen aquests dies i, sobretot, doncs, si hi ha aquest avís de risc d'incendis, doncs ser molt prudents.
Subratlla que la situació no és gens habitual per l'època de l'any i avança que l'estiu també es podrien tancar molts parcs naturals si el clima no acompanya. Això quan precisament aquesta mitjanit quedarà prohibit accedir a l'espai natural de Montserrat per l'extrem risc d'incendi que hi ha en aquesta zona.
I ara en parlàvem a la tertúlia, els establiments turístics podrien igualar les xifres d'abans de la pandèmia durant aquesta Setmana Santa.
Sí, Marta Domènech, directora general de Turisme, ha dit al 9C que l'única incògnita que tenen els hotelers és si ompliran els primers dies de la Setmana Santa, quan no tothom té festa.
De lo que és la estricta Setmana Santa, divendres, sant, dissabte, diumenge, dilluns de Pasqua, això sí que ja tenim xifres que quasi bé se compliran 100%, i aquí el gran interrogant és què passa amb aquest primer tram de la Setmana Santa, que els escolars tenen vacances, però molta gent que treballa encara no.
A Barcelona assegura que la recuperació serà completa. Els turistes majoritaris que es mouran pel país aquests dies seran catalans, espanyols i internacionals per aquest ordre. A més, també explica que estan acompanyant els establiments privats per gastar la mínima aigua possible davant de la sequera.
I els que hàgiu d'agafar el cotxe aquesta Setmana Santa, sapigueu que des d'aquesta mitjanit es tallarà el túnel de Gran Via de la plaça Espanya de Barcelona.
Sí, estarà tallat el trànsit fins que s'acabi aquesta Setmana Santa. El motiu és que s'hi faran obres per connectar les línies de ferrocarrils del Vallès i la de Llobregat-Anoia. Com a via alternativa, recomana fer servir les rondes. A més, també hi haurà restriccions de trànsit a la Gran Via a partir de la plaça Cerdà, que només es podrà travessar per la calçada lateral. La millor opció per desviar-se cap a la ronda del mig o anar a buscar el passeig de la zona franca per accedir a la ronda litoral.
Gràcies, Joan, que vagi bé,
que
bona,
vagi
nit.
Bé, bona nit.
Als esports, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui al Tudias?
Mira, ara que parlàvem de clima, tastarem la temperatura dels culers, després del que ha dit avui el vicepresident Rafa Juste sobre un possible retorn de Leo Messi. Bàsicament ha admès que hi ha contactes, per tant, ho analitzarem abastament. Serem a França i serem a Argentina, perquè són dos llocs importants de cara a analitzar també aquesta notícia. Ho farem amb en Pol Ballús, amb Marc Marvall, en Juan Irigoyen, en tertúlia. També, evidentment, dels altres noms propis del dia, com Ansu Fati, com Gavi, com el finançament que avui havia de tancar-se i finalment encara sembla que va per la setmana que ve, també la prèvia del Girona espanyol amb en Fel Feixeres i en Dani Solsona, i estarem pendents, per exemple, de la Copa de la Reina de bàsquet. Ha perdut l'Uni Girona, està perdent el Barça. A l'Eurolliga, que sé que n'esteu molt pendents aquí, està perdent el Real Madrid, per tant el Barça l'empataria al capdavant de la classificació. I en waterpolo tenim final catalana a la Champions femenina, Sabadell-Mataró. En parlarem amb els seus entrenadors.
Dani, que has dit clima i l'Abel diu que no es diu,
no?
Clima.
No, en aquest cas, la notícia és que no és que si el clima acompanya durant la primavera.
Però jo ho he dit bé o no?
Tu ho has dit bé, no m'ha tastat el clima.
És que ho acabava de dir, que
perfecte.
No es diu clima.
Ah, sí, sí. Madrid perd, això li compensa. Exacte. Ja vinc aquí a parlar el que vinc a parlar.
En aquest cas, clar, cal diferenciar entre temps i clima. Però en aquest cas era ben...
Et va bé aquest debat ara, aquesta hora,
o no? Ho has fet bé, Dani, ho has fet bé.
Gràcies,
que vagi bé, fins dos quarts d'onze. Va, ara sí, Abel, acabem amb el temps. Ha de ploure demà.
Sí, 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 demà aquesta hora està plovent en força comarques. Sobretot a les comarques de Girona és on es poden acumular de 10 a 20, 25 litres per metre quadrat, en alguns casos, que està prou bé. Començarà plovent ja al matí, algun ruixat cap al Baix Empordà, però més enllà d'això, res. A la tarda apareixeran alguns xàfecs cap al Pirineu i aniran baixant. De cara al vespre i final del dia afectaran la resta de comarques gironines, perquè afectaran el Pirineu també a la tarda, però també altres sectors del nord de les comarques de Girona, fora d'aquest àmbit de muntanya. Acabarà plovent en molts sectors de les comarques de Girona i en moltes àrees de les de Barcelona. Creiem que Barcelona en pot quedar una mica al marge, que és Barcelona ciutat i voltant, però Maresme, Vallès Oriental, Osona, Berguedà sí que poden arribar aquestes precipitacions, i també al final del dia pluges menys importants cap a les comarques de Tarragona, d'unes 5 litres per metre quadrat, Pla de Lleida, doncs tot això ajuda, i més aquests dies de vent rescalfat que hem tingut, un vent que demà tornarà a bufar al sud del país al matí i a la tarda en d'altres comarques també de l'interior de Barcelona, cap a Ponent, cap al Prepirineu. Diumenge, neu cap a la Vall d'Aran, sobretot, però també nord del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça, extrem nord de la Cerdanya i del Ripollès. Típica situació de nord amb tramuntana a l'Alt Empordà, sobretot al nord de la comarca, i baixen les temperatures. De nit més fred i de dia ja no tindrem aquests 20 llargs o 30, que hem tingut avui 30, al Dover, al Baix Ebre, en conjunt entre els 14 i els 19 graus al cap de setmana al migdia.
Gràcies, Abel, que vagi bé. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Passen gairebé 7 minuts de les 10 de la nit. Veieu els que no teniu vacances, que tampoc està tan bé tenir vacances, perquè farà pluja, vent, farà més fred. Vull dir, per què voleu tenir vacances?
Avui he fet una enquesta jo a Twitter, la podeu trobar a twitter.com, o sigui, bé, @abelunimbus, de si la gent acceptaria una Setmana Santa passada per aigua.
Sí.
I m'havien votat unes 200 i llargues persones i majoritàriament guanyava el sí, que la gent està conscienciada.
Té un valor aquesta enquesta.
La faig pública per si més gent vol votar-hi. A veure,
no, ja he vist. Jo t'havia acomiadat, però tu has aprofitat aquí per fer una mica de falca.
No, no per la falca.
Que la gent et voti l'enquesta.
No, no és per això. És per veure per què respira la població. Si sacrificaria, diguéssim, la Setmana Santa. Anna, no ho sé.
No, jo sí, jo vull que plogui.
Perfecte, així m'agrada.
En fi, tant si feu vacances com si no, que vagi molt bé els propers dies i ens veiem no sé quan, d'aquí uns dies. Gemma, Silvio, Oriol i Camilo, que vagi bé.
Apa, adéu.
Fem una pausa i quan tornem rematem el 9C d'avui, com cada divendres, amb una mica de música i amb el Jordi Garrigós. Fins ara.
RAC 1. A Elx, una dama rep el rei de la Lliga. Aquest dissabte, a les 9, des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
RAC1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot...
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerveri d'on devia estar...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. 9-7 amb Anna Ballonesa.
Passen 10 minuts a les 10. Jordi Garrigós, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Millor no pregunto, no?
Millor no pregunto.
Va, com cada divendres, acabarem aquests últims 20 minuts del 9C, parlant d'una mica de música. Què ens portes aquesta setmana, Jordi?
Avui porto una de les grans dèries dels que es flipen amb aquestes coses, de la música, amb els melòmens...
Que t'inclous a tu, o no?
Sí, m'incloc bastant.
Val, perquè són... parlaves així com...
Aquesta penya,
en genèric.
Aquesta penya random, en la que m'incloc. Les versions que fan els artistes entre altres artistes. Ens passa una cosa als catalans, que és que sovint no acabem de posar en valor les coses que fem. Llavors, avui escoltarem versions de grups catalans, que si ho penses, no n'hi ha de tantes de famoses.
Versions de grups catalans de tot tipus de música.
Sí,
no
de tot tipus de música.
No perquè ser versions d'altres grups catalans,
exacte.
Eh?
La cosa és que si ho penses, doncs ja hi ha el gent normal dels Pal, que van fer els Manel, però no n'hi ha tantes de superconegudes. Llavors, avui intentaré no donar molt la xapa i escoltar molta música.
Vinga,
segurament... Segurament no me'n sortiré.
Normalment escoltem molta música. A veure.
Ho intentaré. Abans de començar, t'haig de dir que la secció d'aquesta nit, com sempre, té alguna excusa. Vull dir, no necessita cap excusa per acabar la setmana escoltant música, però sempre en posem una. Vale? La d'avui és una versió super inesperada que vam conèixer la setmana passada, i és inesperada pel moment.
ja que és una cançó que té pràcticament 25 anys i que mai haguéssim imaginat escoltar en català. Escoltem uns segonets de la versió original.
A veure. És l'original, que sí. Quedi clar.
Bon Sleepy.
Però hi ha hagut una versió.
Bon Sleepy als Underworld, popularíssima com a cançó que va formar part de la banda sonora de Trainspotting, pel·lícula del Danny Boyle del 96, adaptació d'una extraordinària novel·la de l'Irving Welsh. Pels que llavors érem joves, no, l'Irving Welsh va ser una mica el nostre Bukowski, un tipus que escrivia com de sexe, de drogues, vull dir, una cosa com molt guai. I clar, la cançó aquesta d'Underworld ens va volar al cap. El que no podíem esperar és que un grup de xavals, de nanos de 20 o 25 anys, en fes una versió el 2023 i en català. Anem a escoltar el Bon Sleepy d'avui.
A veure... No, aquesta és l'original, no la podem escoltar. M'ha costat identificar si la versió era en català o no.
Sí, bueno, una mica de marxeta de divendres. El millor d'una versió és que sigui inesperada. Quan es torna superevident, no, ja no té tanta gràcia. En aquest cas, el Remei de Calafresca, que és com es diu la banda que l'ha versionat, agafen aquesta cançó i la descontextualitzen absolutament. La fan seva, la fan sonar amb música d'avui, els problemes existencials dels joves d'avui. Vull dir que...
És més inspirada en que una versió tal qual, no? Potser, o què?
Sí, és inspirada. No, és bastant semblant. Jo crec que a nivell de... Bueno, això s'hauria de mirar, però a nivell d'acords i tal, jo crec que és bastant semblant. Una cosa que està molt bé a les versions és que et mostra els grups dels quals els grups que a tu t'agraden són fans. Acabo de fer una frase una mica estranya, però és així. El Remei de Calafresca segurament són fans dels Underworld. I ara portarem un altre exemple de versió d'un grup molt melòman, que són els Pets, d'acord? Els Pets, quan van sortir, sempre van ser considerats una mica el pitjor grup musicalment de l'època del rock
català. Dels quatre, no?
Sí, eren com els que tocaven pitjor, els que no tenien un gènere definit, eren així com molt pachangueros, no eren massa guapos, no eren gaire moderns, feien cançons com mitja en broma, eren de poble, però llavors es posaven a fer versions i veies que aquesta penya, allà al darrere hi havia una cultura musical abasta i molt xula. Ara escoltarem una absoluta raresa, que és una versió que els Pets mai van arribar a gravar. És una versió del Free Nelson Mandela dels Specials, adaptat a la catalana Núria Cadenes. I que ens perdonin el so, que és en directe, perquè no la van arribar a gravar, però jo crec que s'entén bé. És a dir, aquesta cançó només es pot trobar d'un directe? Sí, d'un YouTube.
I de quin any estem parlant?
Doncs la Núria Cadenes la van empresonar l'any 88 i la van alliberar 6 anys després, diria. Ara és periodista i novel·lista d'èxit, de fet, la Núria Cadenes. La van acusar de formar part de Terra Lliure i els Pets la van convertir en la nostra Nelson Mandela, és aquesta versió. Anys després, els Pets gravarien una versió superxula del Van Morrison, que és Els teus ulls de color de mel, que també és una cançó... Molt guai, i per cert que el temps els hi va donar la raó a aquells tios que eren una mica d'estralers, però que tenien molta cultura musical, i van ser els que van tenir una carrera més remarcable del rock català.
Aquest any que en fan 60, tots
encara
tres.
Encara segueixen tocant, és que no han parat mai. Aviam, següent. Tornem a treure de context absolutament una cançó i d'un grup que la porta al seu terreny. I de nou també és un dels grups que més cultura musical ha tingut en aquest país.
Com un passa... dels que t'agraden a tu, eh?
M'agrada molt. Com passa amb la dels Specials, aquí tampoc sentirem la versió original perquè és una cançó molt coneguda, però si algú la vol buscar, ara sentirem Life in Love, en versió del que va ser un dels grans grups que mai ha donat als Països Catalans, el Sempre Rebalanciats, Surfing Sirles. Això és un dels himnes del disco de finals dels 70, I Feel Love, de Donna Summer, passat pels salars dels subfixir-les. Un mig temps així punk, amb lletra queer, eròtica, i un homenatge als estibadors més sexis del port de Barcelona. El que dèiem al principi, això és exactament una versió que no t'esperes, però precisament és una de les grans gràcies...
Totalment fora de context,
sí,
no?
Sí, però és una de les grans gràcies també als subfixir-les, que feien coses inesperades i tenien aquest talent perquè sempre els hi sortís bé. Això de les versions que no t'imaginaries que passarien és un gènere en si sol. Vull dir, a vegades, això de fer una cançó que mai diries aquesta penya pot fer aquesta versió, és un gènere. Vull dir, s'ha fet moltíssimes vegades, sobretot en artistes independents. En aquest país va haver-hi... Bueno, hi ha un concurs que es diu Sona Nou,
sí,
que durant un temps demanava als seus participants que fessin versions de cançons molt conegudes.
Ah, mira, això no ho sabia.
Clar, aquí han passat gent molt coneguda i d'aquí surt la versió dels Manel, aquella que van fer de la tortura de la Shakira i l'Alejandro Sanz, o la iaia que van fer una versió de Like a Virgin de la Madonna. Surt perquè el Sona Nou els hi va demanar. A qui ningú li va demanar va ser el Roger Mas... que va fer una versió...
Ai, ja sé per on vas.
Sí, va fer una versió de la Paulina Rubio, que això que ningú li va demanar. També ens passa com amb la cançó de la Núria Cadenas. Mai la va arribar a gravar.
Tot i que aquesta sí que es pot trobar a Spotify.
Aquesta es pot trobar a Spotify, però també hi ha com un comentari d'algú que l'està gravant. És com una relació molt estranya. En qualsevol cas, anem a sentir-la d'un directe.
Està cridant, ja ho sé que va la seva. El cor només escolta el teu cap, però on te vas? M'estàs escoltant? On és l'orgull en què havíem quedat? La nit comença i vella el meu camí. Et busco sol amb el meu millor vestit, però on collons estàs? Què és el que coi passa? Què és el que queda després de tots aquests anys? Miro aquests ulls teus que un dia em miraren. Busco la boca, les mans, una abraçada, però tu no sents res de res i et disfresses de cordialitat. Ni una sola paraula, ni gestos, ni mirades apassionades, ni rastre dels petons que abans em donaves fins que sortí el sol. Oh, oh, oh. Una d'aquelles rialles.
Doncs m'agrada molt aquesta versió.
Sí, és molt guai. Cap als 2010, aquesta versió es va fer molt famosa al circuit català i coincideix amb els primers discos del Roger Mas. De fet, diria que la va deixar de fer just quan treu aquell meravellós disc de versions del Verdaguer, les cançons talúriques, que l'espectacle es va fer una mica més seriós.
Cada dia una mica estrany, no?
Una mica raro que de sobte fes a la Paulina Rubio. Anem a un altre tipus de versions, les que has sentit tantes vegades, ja versionades, que et penses que directament són la versió original. Això passa. Vale? A internet tu pots posar al buscador de Google versiones que no sabes que son una versión, ¿vale? Y hay listas larguísimas de canciones. Algunas típicas son el de Man Who Sold the World,
sí,
que van fer Nirvana and Plaguet, que es del Bowie, o el Twist and Shout dels Beatles, que no es del Beatles. Doncs aquesta, ara posarem una cançó que jo estic convençudíssim que colaria com a original, perquè la associem absolutament a ell, i ell és Tomeu Penya. L'amor tan recent i demana dedicació. L'amor que sent i no cal conversar. I plegat sense pressa, ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah. I llentins un riu, això és el que som. Ningú més amic, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si és ben plegat, no tenc vores, ah, ah. Recordant-nos un a l'altre, ah, ah.
No puc viure quan l'amor ja s'ha acabat. Res no té importància si no tens ningú que et doni calen sa nit per perdre sentit de la realitat.
I ja és dins un riu, Tomeu Penya, absolut clàssic de la música popular en català.
Veus, aquesta tenia raó, jo hagués dit que era del Tomeu.
Clar, bueno, jo crec que és la cançó country més coneguda que hi ha en català, i no és del Tomeu Penya, òbviament, hi ha una original, que és Island in the Stream, que van fer els Bee Gees per la Dolly Parton i el Kenny Rogers. Ara, jo crec que si agafem aquest micro que tenim davant vermell i ens anem aquí sota, Francesc Macià, i preguntem, jo estic convençut que hi ha molta gent que no sap que això és una versió.
Segurament. Si ens haguessis avisat amb més temps, haguéssim enviat algú a baix. No,
escolta.
Morint a l'àmbric.
També s'ha de dir que la Dolly Parton tampoc és una tia superconeguda a Catalunya. A Estats Units és una figura supergran, però aquí no. Per cert, que aquella cançó va fer que el Tomeu Penya es fes molt conegut aquí al Principat. Va arribar a vendre 100.000 discos de Una clocada d'ull, que era el disc on estava inclosa. I ara escoltarem una de les persones que més versions ha fet mai a Catalunya, però escoltarem una cançó original d'ell, ¿vale? És com un joc.
Sé que venen pels camins i que canten primavera. Sé que venen pels camins i que canten.
No sé si l'he entès, el joc.
No, ara l'entendràs.
Ah,
aquest era el Jaume Arnella, ¿vale? És un dels fundadors del grup de folk,
sí,
que van ser aquesta agrupació de cantants que a finals dels 60, a principis dels 70, van adaptar les cançons folk nord-americanes al català, agafaven cançons del Pete Seeger, del Bob Dylan, de la Joan Baez, i les adaptaven al català. Són els que van traduir el Puffet, és un lloc màgic,
sí,
un dia
en vam
parlar aquí, que deien que era un que es menjaven, no?, que
sí,
prenien drogues, i per això veia un drac,
tripis,
que va resultar que no. Però per què posem una original de Jaume Arnella amb totes les versions que va fer? Doncs perquè algú va fer un disc de versions de les seves cançons originals. És com el versionador versionado en castellà. Val?
No volies que et versionessin? Doncs
vinga. Llavors, escoltem això que escoltàvem ara, aquesta cançó, però versió 2021. Doncs el 2021 els empordanesos Fetus van publicar el que era el seu tercer disc, Sota cavall i rei, i converteixen el repertori de cançó, folk,
del
Jaume Arnella en el garatge punk. S'ha de dir que els Fetus és un grup que últimament estan sonant molt, que els estan anant molt bé, i ja ho tenen molt, això de venerar els clàssics. Només cal sentir-los per veure el que els agrada. Llavors, ens haguéssim imaginat que haguessin fet versions dels Pogues o dels Clash, inclús dels Surfinxiles, que és un grup als que s'assemblen una mica. Ara, el Jaume Arnella, igual no ho
és més sorprenent,
és més sorprenent, però aquesta és la gràcia, és el que estem intentant que s'entengui avui, escoltant totes aquestes versions, que la gràcia és portar les cançons a llocs on no esperàvem. Vull que si fas una cançó idèntica amb els mateixos arranjaments i tal,
té molt poca gràcia.
Té molt poca gràcia. Anem amb l'últim tipus de versió d'aquesta nit, que és la versió parcial. Val? Això vol dir...
Què vol dir?
Vol dir que t'agafes la melodia d'una cançó i la consideres versió. En altres paraules, no versiones tota la cançó, sinó que agafes un trosset, com si diguéssim, i en fas un homenatge. Això ho va fer la Maria Jaume amb els Magnetic Fields. Va agafar una melodia i una frase i la va portar a una cançó. Si et sembla, escoltem la versió primera dels Magnetic Fields i després ho entendrem.
Val.
Quedem-nos, I Don't Wanna Get Over You, és la cançó dels Magnetic Fields, i després ve la cançó de la Maria Jaume, que és un homenatge a un dels seus grups preferits, que la cançó es diu Magnetic Fields i comença així. I don't wanna get over you, encara que estiguis aquí, te mostris així. Sé que m'estimes un munt i ara caus de cul. I don't wanna get over you, perquè no vull que arribi el dia que tu estiguis over me. Veus, aquí la Maria el que fa és agafa aquesta primer vers, manté una mica la melodia, però la cançó no és estrictament...
Només un trosset, eh?
Sí, només és un
I trosset. I això, tu li diries, com li has dit...
Versió parcial.
Versió parcial,
totalment inventat. Per mi, aquesta tarda.
No, això està tipificat com a versió parcial, no, eh?
Vale, anem amb l'última. Una cançó meravellosa. I crec que està molt bé que soni avui, perquè va ser un pont en el seu moment, una mica... no a nivell formal, però sí una mica... com per respectar la història que de l'escena pop de català del 2005, quan va començar a emergir, que després en Manel acaba d'anar cap amunt el 2008, doncs és un reconeixement als precursors, que és el Masoni fent una versió del Pau Riba. Masoni fa cançó Setena en colors, del Dioptria, i si coneixes alguna millor versió per acomiadar una setmana, doncs me l'explica.
Va, vinga, aquesta doncs, és doncs que soni, ens acomiadem aquí, Jordi.
Sí.
Que vagi bé.
Bona
fins d'aquí a uns dies. Anava a dir fins la setmana que ve, però no. Va, ens acomiadem amb aquesta cançó. Ha plogut sobre el meu cap i ha crescut herba molt fresca. He sortit a passejar, la testa florida i verda, perquè també s'hi han fet flors, com si jo fos una... Vale, deixarem aquesta versió fins al final. Avui, però, abans de donar pas al Tu diràs, Joan Torres, de què parlarà demà el Bundó?
Doncs entrevistarà les portaveus d'Esquerra i el PSC, Marta Vilalta i Alícia Romero, davant el fracàs de la cimera contra la sequera d'aquesta tarda, que ha acabat sense acord entre el govern i l'oposició.
Gràcies, Joan. Nosaltres ho deixem aquí. Ara